Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
Ei, família, què tal? Com esteu? Gràcies per ser-hi. Comencem un dia més, una jornada més. Nova edició d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera. Dimecres, 5 de febrer, programa número 3715. L'objectiu, la intenció, però sobretot les ganes d'acompanyar-vos i d'apropar-vos tota aquesta bona estona de ràdio. Des d'ara que passem 2 minuts a les 9 i fins les 12, fins a les portes del migdia. Això sí, sempre ho deixem prou clar, una estona de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, amb proximitat, però això, amb tot el rigor del món i amb tota la professionalitat possible. Esperem aconseguir-ho. A més, si voleu participar, podeu fer-ho en qualsevol moment de manera directa a través del WhatsApp, missatges de WhatsApp, vejam, 638-58-99-88. Molt fàcil, 638-58-99-88. O també a través del correu electrònic, calaixera@rtb-alvendrell.cat. Igual de fàcil, calaixera@rtb-alvendrell.cat. Pendents del contingut a partir d'aquí, que sempre comencem amb la previsió del temps amb en Mar Rodero. Primera cançó per posar ritme, ja l'hem triat, l'escoltarem. Això ens farà arribar a les informacions i a les notícies destacades del dia, a nivell proper, sobretot, també a punt comarcal, que no falti, els esports amb en Jordi Grey i el repàs que sempre fem a les principals portades als diaris. A les 10 en punt actualitzarem les notícies amb la xarxa de comunicació local i amb això ja arribarem i saltarem a la segona part de Calaixera amb més contingut i amb més coses. Avui torna a ser un dia d'aquells intensos, com ens agrada. Per començar, per exemple, espai sobre motivació. Cada 15 dies, l'especialista, la Isabel Saracier, ens ajuda a això, a trobar aquests punts de motivació vital, psicologia positiva, psicologia en general, benestar emocional, ho podem dir de moltes maneres. A banda, i també ja una secció habitual que ens acompanyen el primer dimecres de cada mes, donant veu a Alcohòlics Anònims, una secció d'àmbit social, d'informació social, vaja, i que intenta ajudar aquelles persones i a les famílies que puguin patir aquesta situació amb l'alcohol. Avui ens acompanyaran i segurament tornarem a conèixer algun testimoni de superació en aquest aspecte. A les 11 actualitzarem les notícies amb la xarxa altra vegada i ja plantejarem tercera i última part. A més, avui dimecres i ens acompanyaran cada 15 dies... Encetem una nova secció amb l'associació literària Com Arruga, literària, justament. Ens ajudaran a conèixer una mica l'agenda que fan moltes coses, la seva programació d'actes literaris, però a més l'oportunitat de conèixer els autors i els autores que formen part d'aquesta associació literària, que presentin els seus llibres, l'oportunitat de conèixer-los, etc. Una secció que estem molt contents d'encetar. I després d'això, ja participació i trucades, com és habitual, una bona estona, pendents d'aquests punts, ja sigui a través del WhatsApp, que ja hem dit, o el correu electrònic, que també hem comentat, però sobretot també pendents del telèfon, que estarà operatiu a partir d'aquella franja, el 977-15-70-69. Peticions musicals, dedicatòries, compartir l'estona final i la recta final del programa. Arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja està, i ja ho tindrem per avui. Gràcies, com sempre, i un dia més, per l'atenció, per la confiança i també per la paciència. A més, sempre ho recordem, això és casa vostra. Molt ben trobats.
La Calaixera, un programa únic de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
El temps, la previsió del temps, per començar, com ja és habitual, i fem connexió diària amb en Marc Rodero, que ja ens acompanya. Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia, Pere. Bon dia a tothom.
La Candelera segueix rient, un dia més, fred i sol per començar.
Això mateix. Ella ben contenta, va rient i ens va deixar en aquesta situació de tranquil·litat, d'estabilitat i de temperatures pròpies per aquesta època de l'any, tot i que aquesta passada matinada les temperatures han pujat una miqueta més, entre 1 i 2 graus, sobretot a la mateixa línia de la costa. Avui repetirem la mateixa situació, seguirem parlant d'una jornada esplèndida, marcada pel sol, amb algun nuvolet despistat, poca cosa, i potser ni arriba. Per tant, avui en conjunt molta tranquil·litat i molta estabilitat. Temperatures màximes sense canvis, amb valors entre els 13 i els 15 graus a bona part dels observatoris, les més suaus i agradables sempre a prop de la costa. I pel que fa a la situació marítima, també molt tranquil·la, Pere, avui a tots els quadrants costaners de la comarca.
Actualitzem aquestes temperatures, Marc?
Sí, que avui són una miqueta més altes que les d'ahir. Tenim 6 graus al Vendrell, 6 també a Bellvei, 5 en el cas de Coma-ruga, 2 graus a la Bisbal i 4 a Bonastre.
Perfecte. Gràcies, Marc. Fins demà.
Fins demà. Bon dia, Pere.
Bon dia. Previsió del temps per conèixer la informació en aquest aspecte i que podeu actualitzar en els diferents punts informatius d'aquesta casa, tant en ràdio com en televisió.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
Una versió molt especial i molt diferent de la que estem acostumats. Coneixeu sobradament Noches de Bohemia? Doncs els Mama Doucha l'han versionada a la seva manera i s'anomena Vespres de Bohèmia. Sona així de bé.
Només la desil·lusió de tots aquells petons tan falsos. Jo ja no sé com oblidar-te, com fer-te fora amb tant que sento des de que vas deixar.
Canyera, aquesta versió dels Mama Doucha és el seu estil, Vespres de Bohèmia, una versió ben especial per començar i per encetar calaixera avui que ja som dimecres, meitat de setmana. En directe i en proximitat al 107 Tambor de l'FM.
Viu el matí de forma propera amb la calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Les 9 i 11 minuts. Notícies. Les obres de restauració i consolidació del pont de França del Vendrell han començat aquesta setmana amb el muntatge de les bastides sobre les quals treballaran els experts. Un element patrimonial que va ser construït l'any 1888. Els treballs duraran uns mesos, inicialment fins a l'estiu. Cal recordar que el pont va ser declarat per l'Ajuntament del Vendrell bé cultural d'interès local. Així en feia referència, ho explicava l'alcalde, Kenneth Martínez.
Declarat BECIL, bé d'interès cultural al pont de França, l'hem peatonalitzat, perquè evidentment no pot ser una estructura de finals del 19, encara continuem passant cotxes i de més i de més, i ara anem a fer conjuntament amb la renaturalització de la Riera, que ja sabeu que és aquest objectiu d'apropar la ciutadania i la ciutat a la Riera, doncs també evidentment dignificar, netejar, restaurar, consolidar el pont de França, les pedres, l'estructura. Estem parlant que des d'aquest 1888 doncs mai s'ha restaurat el pont de França i per tant ha tingut al llarg d'aquest segle i mig llarg doncs ha patit, i per tant el que anem a fer és posar-ho maco, posar-ho al gust de la ciutadania perquè pugui lluir i que ens sentim orgullosos doncs d'un element patrimonial tan important perquè explica la raó, el naixement, la funció fins i tot del Vendrell, que és ser pont, cruïlla geogràfica de camins.
El pont de França és un element singular ubicat al centre del nucli del Vendrell i que explica la història del municipi.
Tenim l'origen i la raó de ser del Vendrell, que és ser el pont, la cruïlla de la carretera Barcelona-Tarragona per creuar a la Riera de la Bisbal. En aquest punt és el que explica per què en un moment donat, a la baixa edat mitjana, doncs, hi va haver gent que es va instal·lar en aquest punt concret geogràfic. Evidentment, al llarg dels segles, doncs, finalment, el 1888, la Diputació de Tarragona va construir un pont en condicions perquè el creuar la Riera doncs, fos fàcil. Però és el cor del Vendrell i aquí és l'objecte que tenim nosaltres com a projecte de municipi, de ciutat, que la Riera és el centre del Vendrell i ha de ser el centre físic i social del Vendrell. No pot ser una zona secundària, no pot ser una zona fins i tot amagada, una zona no volguda, ha de ser el centre.
Els treballs formen part del conjunt de projectes urbanístics que han de finalitzar amb la renaturalització de la Riera de la Bisbal. Hi ha altres punts arquitectònics, en aquest cas al territori, a la comarca, l'Ajuntament de Calafell, que té previst enderrocar una part del pont que uneix la urbanització de Masmel amb la zona de la platja. Aquest pont, que passa per sobre de la C31 i de la via del tren, i es vol demolir el tram que passa per sobre de la carretera. Segons el Diari de Tarragona, aquesta actuació té el rebuig del veïnat i dels grups de l'oposició que denuncien que es talla una connexió per a molts veïns i veïnes que permet salvar les dues infraestructures. Des del consistori, però, diuen que hi ha previst un pla parcial per edificar entre aquesta infraestructura i l'antiga discoteca Louis Vega i entre la carretera i la via del tren. A més, argumenten que d'aquesta forma es complirà la normativa per a vianants i vehicles en matèria de coets, de cotes i pendents. Tot i que encara no hi ha data prevista per començar les obres, quan s'acabi aquesta reforma, s'hi posaran semàfors perquè els vianants puguin creuar la C31 i pels vehicles es farà una rotonda a l'alçada de l'urbanització Bellmar. La intenció de l'Ajuntament és convertir la C31, al seu pas per Calafell, en un carrer i evitar la imatge de carretera. El projecte s'ha presentat a la Generalitat, que hi haurà de donar el seu vistiplau. I encara parlant de la comarca, el territori, el Partit Popular fa costat als ajuntaments de Cunit i Calafell per demanar una comissaria dels Mossos d'Esquadra que doni servei a tots dos municipis. Aquesta és una reivindicació des de fa anys dels dos ajuntaments que ara arriba al Parlament en forma de moció. El document insta el govern de la Generalitat a construir l'equipament. El partit informa que l'Ajuntament de Calafell, que l'Ajuntament s'ha compromès a cedir un solar per fer-hi la comissaria. Fa anys que el consistori de Cunit i també de Calafell reivindiquen la necessitat de disposar una comissaria que doni servei a tots dos municipis, on durant l'any hi viuen unes 60.000 persones, població que es triplica a l'estiu. Al Baix Penedès, els Mossos tenen la seva única seu a la comissaria del Vendrell. Més coses. Entre febrer i abril és quan les orugues de la processionària surten dels nius que fan a les copes dels pins i baixen a terra per enterrar-se. És en aquest moment que es poden presentar un perill per les persones i per als animals domèstics. Al Vendrell es posen unes trampes per reduir aquesta processionària. De fet, qui ha fet el seguiment d'aquesta qüestió és el nostre company Marc Dalmau, qui ha elaborat la següent crònica.
És una evidència que hi ha més orugues ara que fa uns anys. Els motius, però, no estan clars del tot, segons Esther Llurba, responsable de jardineria de la Fundació Santa Teresa.
En principi no hi ha uns experiments científics que diguin que pel degut canvi climàtic, augment de temperatura i tot això, n'hi hagi més, però sí que es veu que en els últims temps n'hi ha, o sigui que pot ser que sigui degut a això. A part d'això, també afecta la sequera, que fa que els arbres, tant amb aquesta plaga com amb altres, estan més dèbils i estan més afectats quan tenen una plaga o estan més propensos a tenir plagues.
Tot i això, ecològicament no representen cap perill.
Però en realitat el que molesta és perquè cap als humans fa unes molèsties. Sí que en els pins joves els pot arribar a matar, però un pi adult té bosses i quan les orugues han marxat, ell es recupera.
Les papallones de l'eruga surten a l'estiu i posen els ous cap al setembre. És a la tardor quan eclosionen i van creixent. I cap al febrer és quan surten dels seus nius per enterrar-se sota terra i fer la metamorfosi. És en aquest moment que poden causar problemes a persones i animals.
El que és problema és el pèl de l'oruga, que és urticant. Llavors, des del novembre, que ja estan en el niu, que són petitetes, i ja hi ha aquests pèls. El que passa és que, clar, com que són petites, afecta menys, i a més estan tancats els capolls, tot i que surten a menjar, El problema més gran ve quan ja són grans i quan baixen, sobretot, perquè, clar, aquests pèls ja poden anar cap a qualsevol lloc. Si fa aire, surten, vull dir, volant, que no vol dir que hagis de tocar l'oruga perquè t'afecti, sinó que pots estar en una zona de pins i et pot afectar. Especialment persones que són al·lèrgiques, perquè hi ha gent que li afecta més que d'altres, animals de companyia, un nen o una persona que no ho sàpiga que la toqui.
Per això, a les zones urbanes es cuiden que la processionària no causi problemes. Es fan tractaments fitosanitaris a la tardor quan s'acaben de posar els ous, però hi ha productes que cada cop són menys efectius. I n'hi ha un que s'utilitza quan l'eruga baixa a terra i que, a més, és ecològic.
Les trampes que posem en els arbres, que és com un collarín, l'oruga baixa de l'arbre fent la seva processó, arriba en aquesta espècie de collar, va donant voltes perquè no té manera de baixar més i troba al final una bossa, que és per on té el forat per baixar, i es posa dins de la bossa. Dins de la bossa hi ha terra, ella ha trobat terra, creu que està baix, quan ja estan enterrades i no hi ha perill, agafa aquestes bosses, es buiden, s'elimina el que hi ha dins i després l'any que ve les tornem a col·locar. I aquestes bosses en principi està bé perquè ja no cal anar-les posant cada any, sí que les has de revisar.
Aquest mètode no es pot utilitzar en boscos perquè faria falta fer-ho en tots els arbres, però sí que s'utilitza en parcs i zones urbanes on pot afectar de forma més directa a persones i animals com ara gossos. Per evitar la urticària que causa la processionària, cal també anar en compte si vivim a prop de pins a l'hora d'estendre la roba a fora, ja que el vent pot portar-ne els pèls, i no només això.
El tema d'estendre la roba, també, si fa aire, no? Evitar quan fa aire. Si nosaltres estem al bosc, doncs anar amb una màniga llarga, que ja hi anem perquè és època més de fred, no? Però, bueno, millor, no? Tot el que sigui per protegir-nos.
Tant si anem al bosc com si passegem per parcs urbans, entre els mesos de febrer i abril, cal també vigilar que els gossos no es mengin cap eruga, ja que les conseqüències poden ser fatals.
I seguim amb altres temes importants. Aquest dimarts s'ha commemorat el Dia Mundial del Càncer. L'any 2023 naixia el projecte Onades de Coratge, una iniciativa de l'Associació Esportiva dels Lleguts de Calafell amb la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre per facilitar la participació de les pacients oncològiques en la pràctica del REM. Actualment hi ha 7 dones de la comarca que han estat operades de càncer de pit i troben molts beneficis practicant aquest esport. L'avantatge, diuen, és que el REM cadascú suma el que té. De fet, també volem ampliar tota aquesta informació amb un reportatge que ha elaborat la nostra companya Sílvia Martínez.
L'Associació Esportiva Lleguts de Calafell és una entitat sense ànim de lucre constituïda l'any 2000 amb la voluntat de fomentar i promocionar l'esport del rem en el llegut català tradicional. Fa 2 anys l'entitat va fer un pas més signant un conveni amb la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre per facilitar la participació de pacients oncològiques en la pràctica del rem.
Vam decidir que era un projecte molt interessant perquè ja que teníem aquesta activitat del rem, que és favorable per tothom, en general, si a sobre podíem establir un projecte d'aquest tipus, ens semblava doncs, molt interessant. Llavors ens vam posar fil a l'agulla i bueno, vam decidir, doncs, vam signar un conveni amb la Lliga i aleshores l'activitat consisteix en remar un dia a la setmana, fem una hora, hora i mitja, hora i quart, depèn del dia, una mica segons anem veient.
Els primers estudis sobre els beneficis del rem en la recuperació de les pacients operades de càncer de pit es van fer al Canadà fa gairebé 30 anys.
Les dones que estem operades de càncer de mama, com que han tingut una extracció de ganglis, hi ha un possible efecte secundari, que és el limfedema, que és bueno, que el braç queda inflat i llavors l'activitat del rem doncs, una mica beneficia amb aquest possible efecte secundari. En el meu cas, per exemple, la meva experiència ha estat molt positiva perquè, per exemple, una de les coses que necessitava era recuperar força física i a mesura que he anat sortint, a partir de la quarta, cinquena vegada, he pogut experimentar que cada vegada em sento més forta físicament, però mentalment també trobo que aporta també aquest benefici de trobar-te bueno, aquest benestar emocional que comporta no només l'activitat del rem, sinó l'activitat de fer-la al mar. Perquè, per exemple, jo abans la feia en un gimnàs i res a veure.
I encara més enllà, el projecte Onades de Coratge també pretén consolidar una comunitat de suport i inclusió a través de l'esport, on les dones que han passat per experiències similars puguin connectar entre elles i construir relacions de suport mutu.
Tenen un companyerisme i una manera de cooperar amb nosaltres, un acolliment que ha estat potser clau, no? en sentir-nos... molt acollides.
És un treball en equip, és un treball molt bonic, no? Perquè t'has de coordinar, has de tenir una consciència d'equip molt bona, no? I per mi sempre el rem ha sigut com un tema una mica progressiu, no? Vam començar remant pel sol plaer de remar, després vam començar a participar en algunes competicions lúdiques i tal, i sempre doncs, hi ha aquesta vessant no només doncs, de competir, sinó també doncs, del plaer de remar per remar, no?
Actualment hi ha 7 dones que s'han acollit als beneficis del conveni amb la Lliga contra el Càncer.
Es va decidir doncs, que elles poden venir a remar 8 vegades, totalment gratuïtament, perquè ho provin, perquè es sentin a gust, perquè ho disfrutin, i si després decideixen que estan contentes i volen continuar amb nosaltres, doncs aleshores tenen la possibilitat de continuar com a sòcies del nostre club, però al 50% de la quota un any.
I insisteixen que es tracta d'un esport totalment inclusiu.
Ens pensem que el rem hem de treballar o tenir molta força als braços, i no és així. La força la fas amb tot el cos, i potser també és més important la força de cames. Així que al final, ja, sí que és veritat que hi ha moltes dones que comenten, ui, el rem, no, perquè jo no puc, perquè el braç, perquè l'operació. I no, la veritat és que no fas tanta força amb el braç. És una activitat que sense tenir gens de força la pots fer, perquè jo la veritat que de força no tenia gens.
És recomanable per totes les edats. Igual la gent creu que, ostres, això és per a gent jove i que gent a partir de determinada edat no ho pot fer. Tenim gent de 60 i tants, encantats de formar part del nostre club i que estan remant i que, evidentment, se'n beneficien perquè la força, a vegades és més la tècnica que la força i, a més, també depèn la força que vulgui posar cadascú. És un tema molt personal, eh? Formes part d'un equip, però cadascú suma el que té.
L'entitat ha estat reconeguda com a associació de l'any a la nit de l'esport de Calafell pel projecte Onades de Coratge.
Bajo el mantel és el títol del darrer projecte audiovisual de la vendrellenca Aixa Guerrero, un curtmetratge ambientat en l'època medieval i que ha rodat en companyia del vilafranquí Adrià Sánchez en motiu dels estudis que tots dos estan realitzant a l'ESCAC. L'argument de la pel·lícula es situa en plena edat mitjana quan un príncep descobreix, en el transcurs d'un sopar, que s'està coent una traïció contra ell. És per aquest motiu que el rodatge s'ha produït a la capella de Sant Joan de Vilafranca. De fet, així ho expliquen els directors dels projectes.
L'associació esportiva Llaguts de...
Sí, bueno, és un curtmetratge que forma part del nostre pla d'estudis de la universitat. Som estudiants de l'ESCAC i bueno, vam decidir fer aquest projecte junts perquè sabíem que ens venia de gust pues, fer alguna cosa codirigit i vam decidir ficar-nos aquest repte de fer alguna cosa d'època i alguna cosa que té bastant de valor de producció perquè requereix pues, bastanta figuració i tota l'ambientació que que, pues això, que requereix fer alguna cosa medieval.
Sí, a l'hora de buscar un espai vam buscar per tota Catalunya com a tal, però després vam veure que el que era més fàcil era quedar-nos doncs, a les nostres terres. Els dos som del Penedès, llavors vam buscar llocs per aquí a prop i tot l'Ajuntament de Vilafranca, sobretot el Departament de Cultura, ens va posar molt fàcil per poder gravar aquí amb total llibertat i doncs, dipositant molta confiança en nosaltres i la nostra visió.
No es tracta de l'únic projecte de la cineasta nascuda al Vendrell. La directora, la jove directora, compta amb nombrosos projectes penjats al seu perfil de YouTube i on destaca el curtmetratge El meu heroi o el documental Anita.
Ràdio al Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada. Tota l'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio al Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Y dime corazón, ¿dónde reina la alegría?
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell
y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Escoltes Ràdio al Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio al Vendrell.
Estem en directe en 2:15 del matí. Seguim amb més informació i marxem cap als esports. Els esports, una informació d'en Jordi Grell.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'hoquei patins i ho fem amb la Copa de la Princesa, que es disputarà aquest cap de setmana al pavelló Quim Tomàs. Com ja us anem avançant des de fa dies, doncs aquest cap de setmana hi ha una competició important aquí al Vendrell i el Club d'Esports Vendrell, que ja fa dies que es prepara, ja que, a més, doncs, aquest passat cap de setmana no hi va haver lliga i, per tant, doncs, han tingut una setmana més neta per poder preparar de la millor manera possible aquesta competició. Dissabte, 17:45, tindrem la primera semifinal entre el Reus B i el Cerdanyola. A les 8 serà el torn de l'anfitrió, el Club d'Esports Vendrell, contra el Sunfit Ràbits. I, finalment, la final serà diumenge a 12:45 del migdia. I, per tant, doncs bé, aquest és el menú. I per saber com arriba els jugadors de Toni Porta a aquesta cita, doncs, com sempre, tenim el míster, el propi Toni Porta. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, primer tot, doncs, com ha anat aquesta setmana d'entrenaments?
Bé, la veritat és que es nota que els jugadors tenen il·lusió, estem preparant el partit amb el sum, amb moltes ganes i amb ganes de que arribi ja, que hi hagi un bon ambient i que es vegi un bon espectacle.
El fet que hagi passat una setmana després de la derrota amb el Sant Feliu, doncs creus que també ha ajudat una mica també a passar pàgina i a canviar el xip?
Sí. De fet, quan perds, el millor és jugar el més ràpid possible, però en aquest cas, el tipus de derrota que va ser i el seu canvi de competició, la veritat és que aquesta setmana ens ha anat bé, hem pogut ordenar coses, treballar les coses que fèiem malament i esperem que doni els seus fruits.
De fet, bé, el Xum doncs, ja el coneixeu de la Lliga, de quan vau jugar al desembre, i per tant, no sé si aquests dies, més que l'aspecte tàctic, que potser doncs, ja hi ha poques coses a sorprendre, no sé si incideix més doncs, en altres temes, no? No sé si aspectes més motivacionals, aspecte físic, perquè evidentment doncs, també poden ser dos partits en poques hores si s'aconsegueix passar la final. No sé com tot plegat doncs, es prepara doncs, per aquesta cita.
Sí, el ser una semifinal i un format de competició tan curt, la veritat és que la part mental és molt important. Al final, que hi hagi ganes és molt positiu, però també s'ha de controlar l'excés, que a vegades et pot jugar una mala passada. I sí que és veritat que estem ajustant coses a nivell tàctic, però evidentment la motivació, l'entrega dels jugadors, i això és el que estem treballant més.
Com deia, doncs ja us vau enfrontar el Sum al desembre, en aquell partit doncs malauradament doncs no va poder competir fins al final, perquè el Sum doncs va acabar mostrant la seva superioritat. Què creus que podeu fer aquest cop per intentar doncs estar més a prop i com a mínim doncs intentar competir fins al final?
Bueno, realment el partit aquell de l'últim partit abans de Nadal vam tenir bastants problemes amb la sortida de bola, és on estem incidint molt, i ajustant també en defensa certs aspectes, perquè al final estem jugant amb jugadors de molta qualitat, jugadors que tenen molt bon 1 contra 1, tenen jugadors amb un xut exterior molt, molt important, i bé, intentar ajustar aquestes qüestions que ens donin les nostres opcions, i bueno, al ser una semifinal, la veritat és que hi ha molts factors, esperem que sigui una semifinal ajustada, i si pot ser que ens emportem la victòria i podem jugar a la final.
Un dels factors que també, òbviament, tindrà el seu pes és l'afició, no? Que els últims dies sembla que ja s'està mobilitzant, que el ritme d'entrades és bo, però òbviament doncs, el suport de la gent doncs, serà important, perquè també hem vist com, per exemple, el Sum estan preparant un autobús per venir, per tant, doncs, també hi haurà ambient d'altres aficions, i per tant, important, no? Doncs, aquest factor casa per intentar doncs, tirar-ho endavant, no?
Sí, l'afició d'aquí no falla mai. Esperem que el pavelló s'ompli el màxim i, evidentment, el suport de l'afició és molt important per nosaltres. La veritat és que ens agradaria donar-los una alegria i que es vegi un ambient d'aquells que fa temps que no es veu, i, evidentment, vindrà gent d'altres equips, que també és positiu. Hem de recordar que venen tres grans equips i tots tenen molta il·lusió en aquesta competició. Però bé, nosaltres juguem a casa i esperem que això es noti. Estic segur que l'afició respondrà com sempre i que es veurà un gran ambient.
Doncs perfecte, Toni, esperem que així sigui, que sigui un gran cap de setmana i que la setmana que ve doncs podem parlar que el Vendrell ha sigut campió, però bé, doncs evidentment doncs s'ha de jugar i veurem doncs com acaba tot plegat. Així que gràcies, Toni, i molta sort per aquesta copa.
Moltes gràcies, Jordi, i aprofito per fer una crida a l'afició, això, que vinguin, que animin i que s'ho passin el millor possible.
Doncs queda dit, Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, fent una mica de prèvia d'aquesta Copa de la Princesa, que com diem, serà aquest cap de setmana, dissabte 8 de febrer, 5:45 de la tarda, primera semifinal entre el Rosbe i el Cerdanyola, a les 8 el Sub Vendrell, tots dos partits en directe a ràdio i televisió al Vendrell, i diumenge 2:15 al migdia la final, en principi prevista per la xarxa Més, però ja us hem anat explicant també que en cas que el Vendrell s'hi classifiqui, doncs també us oferirem el senyal en directe a través de Televisió al Vendrell. I seguim parlant de futbol sala, en aquest cas, amb derrota de l'Espai Cilir Vendrellenca per 4-0 aquest diumenge a la pista del Montblanc, en un partit on els vendrellencs marxen al descans, perdent per només 1-0 per culpa d'un gol en pròpia porteria. Dos gols a l'inici de la segona part, doncs ja van començar a encarrilar el partit a favor dels locals, i finalment al tram final el Montblanc que sentenciava amb el 4-0 definitiu. Per parlar de com ha anat tot plegat, com sempre tenim l'Albert Gené. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, últim partit de la primera volta, ja ho dèiem que era una pista complicada. No sé amb quines sensacions vau acabar.
Doncs mira, la veritat que vam sortir contents, a pesar del resultat, més que res perquè vam ser 7 jugadors aquest partit, o sigui, vam tenir moltes baixes, amb lesions, indisposicions, i bueno, vam sortir 7, vam anar a lluitar-ho tot. Vam fer molt bona primera part, la segona també va estar molt bé, llàstima el gol en pròpia, que a part no va ser només un, o sigui, dels 4, 2 van ser en pròpia, i el tercer, 3/4 el mateix, o sigui, va ser un partit, la veritat, difícil, però de cara a porteria no vam estar gens encertat, la veritat.
De fet, demostra una mica doncs, l'evolució de l'equip, no? Perquè és un partit que a principi de temporada, doncs, tenint en compte el panorama, no? Doncs, amb tants pocs efectius, doncs, us emporteu una tova, i en canvi aquí doncs, vau competir i al final doncs, vau emportar doncs, diguem-ne, un resultat prou digne. No?
Sí, sí, o sigui, una vegada vist el partit, vam veure que, o sigui, que podem lluitar tots els rivals, al final 107 jugadors és difícil, està clar, però vam donar la cara, contents a el que respecta al rendiment del partit, és millorar coses, aprofitar aquesta setmana que ara descansem, recuperar jugadors i seguir igual, perquè ara comença la segona volta i hem de canviar ja els resultats.
S'ha acabat ja, doncs, com dèiem, la primera volta, per tant toca fer una mica de balanç. A nivell numèric, òbviament, doncs, només ha pogut sumar un punt, però el que comentàvem, no? A nivell de sensacions, doncs, la sensació és que l'equip ha anat clarament de menys a més, i per tant, doncs, aviam si aquesta és una volta, doncs, aquestes sensacions també es poden traduir en resultats, no?
Sí, sí, correcte. O sigui, la primera volta ja està, ja ha acabat, ja hem de posar un puny a part aquí, oblidar tot el que hem fet, només quedar-nos amb el treball i seguir millorant igual i lluitar cada partit.
Doncs perfecte, Albert, esperem que així sigui. Moltes gràcies i que vagi bé aquesta setmana d'entrenaments.
A tu, merci.
Albert Gené, capità de l'Espai Cilir Vendrellenca, valorant aquesta derrota per 4-0 amb Montblanc. I ara, com diem, aquest cap de setmana, l'equip que descansa, perquè doncs, sempre doncs, li toca un equip descansant, en aquest cas és l'Spicy, i per tant doncs, la propera cita que ja serà la setmana vinent, en aquest cas en principi doncs, el dissabte dia 15 a casa contra el Puigpelat.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:45 del migdia i a 8:00 del vespre. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
I anem cap a les portades, saltem cap a les portades, les principals portades dels diaris. Avui que és dimecres 5 de febrer, començant pel diari de Tarragona. Treballarem menys, però només alguns. És el titular, tal qual, textualment, del diari de Tarragona. Les 37 hores no s'aplicaran de manera uniforme. Les petites i mitjanes empreses són les més afectades. Amposta, arrenca la temporada de la reina de les verdures, la carxofa. A febrer, arròs i carxofa s'uneixen per donar plaer a tots, segons explica. En successos, almenys 10 morts en Suècia després d'un tiroteig en una escola d'adults descarten de moment que es tracti d'un atac terrorista. I en sanitat, Catalunya té els helicòpters sanitaris que necessita, segons una de les responsables d'aquest servei, l'Anna Fontecarni. Canviem de portada, anem a conèixer què es destaca al diari Ara. La Xina respon a Trump amb aranzels del 10% i el 15%. Pequín obre una investigació a Google i limita les exportacions de minerals estratègics. El govern xinès acusa els Estats Units de violar greument les normes de l'Organització Mundial del Comerç. Al mateix temps, Trump, protagonista de la fotografia de portada, al costat de Netanyahu. Trump diu que els palestins han d'abandonar Gaza. El president, amb el primer mandatari d'aquella franja, d'aquesta visita internacional, han afirmat que els palestins no tenen cap més alternativa que abandonar la franja. Altres notícies. La cambra apunta que Catalunya està evitant el seu model de creixement. I acabarem parlant de La Vanguardia. Llum verda a la retallada de la jornada laboral ara en mans del Congrés. La reducció de 37,5 hores setmanals que rebutgen les patronals s'enfronta a una dura negociació. Això contrasta amb l'atur. 242.000 llocs de treball menys després del Nadal. 10 morts a trets en una escola de Suècia. Els tirotejos en escoles no només passen als Estats Units. 10 persones van morir ahir en un tiroteig perpetrat per un home de 35 anys al centre educatiu per a adults en una localitat sueca de Örebro. I acabarem parlant que Catalunya proposa d'eliminar el mòbil en tota l'educació obligatòria. La Generalitat també planteja retirar el material tecnològic a educació infantil. Bé, l'actualitat i la informació en aquestes portades, que, com sempre diem, ens ajuden a acabar de perfilar una mica millor la informació del dia.
Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Doncs va, posem fil a l'agulla a tot aquest contingut del programa d'avui i, com ja és habitual, i cada setmana reunim la tribu del Pla Educatiu d'Entorn. L'oportunitat de conèixer tot allò que a nivell pedagògic pot arribar als més menuts i a les seves famílies, però a través d'escoles, instituts, entitats, associacions, i avui torna a ser un d'aquests casos. Perquè, de fet, ja en vam parlar la temporada passada i ara ho tornem a fer. I, de fet, és un plaer sempre passar-se una mica per al Museu Pau Casals, les moltes coses que s'hi fan i també la seva col·laboració amb el Pla Educatiu d'Entorn. Ens acompanya la seva directora, la Núria Ballester. Com estàs?
Molt bé, moltes
gràcies.
Núria? Sí, tot bé, tot bé.
M'agrada molt que vinguis, de veritat.
Gràcies. Ja, a mi també m'agrada venir.
És que, Núria, una tonteria, quants anys fa ja que anem tractant
Uns quants, eh?
Uns quants. Ens hem fent grans?
Sí, això ho de menys, això ho de menys.
Però sí, ja fa anys que, per això, que estem per aquí.
Jo recordo, jo vaig entrar a aquesta casa, per ser més exactes, el novembre del 2006, i des del minut zero hem tingut contacte sempre. Amb tu i amb el museu, s'entén,
sí,
eh?
Sí, jo des del 2001 que estic per allà, imagina't. Doncs... Sí, uns quants anys, ja. Bé.
Això, que un plaer que ens acompanyis. De fet, i ara ho parlàvem fora d'antena, eh? Hauríem d'estipular algun tipus de secció o de, així, de contingut o de relació habitual i diària per conèixer tota l'actualitat que es fa des del museu, que és inesgotable. Clar, museu vinculat a la fundació, és obvi, a la figura del mestre, és a dir, que podíem parlar cada dia, potser no, però allò que d'una cadència habitual sí, que ho podríem fer.
Sí, tant. Nosaltres encantats de difondre, no només la figura de Pau Gasol, sinó tots els projectes que estem fent com a fundació i com a museu, que són molts, cada vegada més.
Sí.
I bé, d'això es tracta, no?, també de donar-los a conèixer, perquè moltes vegades hi ha coses, és veritat, que es fan molt a porta tancada o a nivell intern, no?, que no tenen tanta projecció, però que també són molt interessants, no?, com la recuperació de documentació, digitalització de documents, no?, que ara estem fent un projecte, per exemple, amb tots els enregistraments audiovisuals i sonors que tenim al fons, que és interessantíssim i que, bueno, que estem segurs, sí, projectes d'investigació en universitats, etcètera.
Vull dir que, no? I a més és curiós com encara ara, avui en dia, encara van sorgint, no?, fets inèdits d'en Pau Casals, partitures, vídeos, imatges. És curiós, que avui en dia encara vagin sorgint coses.
És que el seu fons és extraordinari.
Clar.
Sí, tenim un fons, per sort, documental, increïble, i s'ha fet poca recerca. És així.
Sí.
Excepte les 3-4 grans biografies que hi ha de Pau Casals, que es van fer. Pensa que l'última gran biografia que es va fer de Pau Casals, a part del llibre del Josep Maria Figueres, que va sortir ara fa poc, però estem parlant de l'any 92.
Vaja.
És a dir, exacte, que hi ha hagut poca recerca en profunditat, i crec que ara estem en un moment que està començant la seva figura a despertar, no?, també molt impulsat per nosaltres i per la formació, amb la creació de la càtedra. Estem començant a encarregar projectes de recerca que jo crec que donaran d'aquí uns anys uns fruits molt interessants.
Potser es pot donar la falsa percepció que és un personatge tan universal, que el tenim tan present i és tan conegut, que sembla que ja estigui, perdó l'expressió, que estigui tot inventat ja, no? I no és així. Clar, a vegades fa, no?, que potser investigadors o tal, que diuen, bueno, què hem d'explicar de més? Doncs sí, hi ha molta cosa a explicar encara,
Jo crec que queda molt per gratar, diguem-ho així, és a dir, la paraula
seria aquesta. Exacte, és veritat, anar gratant, perquè
és evident que la seva carrera i el que és més, no?, més conegut, tot això ja se sap, és a dir, no descobrirem res en el sentit de que trobem una cosa molt inèdita, però sí que és el fet de gratar, no?, d'anar potser a veure i estudiar les coses més concretes, les relacions que va tenir músics a través de la correspondència, a través de les partitures, que ja les coneixem, però saber, no?, pues quan les va escriure, per què les va escriure, quan s'han interpretat, quantes vegades s'han interpretat al llarg de la història, en quins concerts, és a dir, ara precisament, per exemple, amb la càtedra vam fer un treball de recerca sobre les sardanes de Pau Casals, que dius, bueno, estan conegudes, bueno, doncs no, resulta que han trobat una sardana, no?, que es diu el Ball dels Dimonis dins d'una altra obra que sí que era coneguda, però que es veu que té una qualitat excel·lent. És a dir, són aquestes coses que quan, bueno, vas més, no?, a la profunditat i fas estudis més específics de temes més específics, jo crec que tenim molts anys de poder anar descobrint moltes coses molt interessants.
Escolta, això ja, per tu, com a nivell personal, professional, conservadora del museu, actual directora, deu ser apassionant, això, no? És a dir, que sigui un nom viu, m'entens, és a dir, un equipament, un museu, per suposat, però que el que representa i la figura que representa sigui encara molt viva avui en dia i que encara es pugui anar investigant i trobant coses.
És molt engrescador, i a més també per mi, no?, pel fet de que jo porto molts anys treballant al museu i a la fundació, però a més tota la part del fons documental és una part que jo he treballat molt, i i vaig començar així, fent l'inventari del fons i treballant amb el fons, és a dir, que és una part que jo conec molt, però que el meu dia a dia, evidentment, no m'ha permès mai dedicar-me. O sigui, una cosa és fer recerca i l'altra cosa és gestionar, no?, o preservar o catalogar, i jo no he tingut temps ni tampoc no és la meva funció principal fer recerca, perquè si no, no faria les altres
coses. Sí, és evitar,
i tant. I aleshores, bueno, veure que hi ha gent interessada i que pots encarregar, no, a persones que facin una recerca molt concreta i que doni aquests fruits, doncs sí, és molt satisfactori.
Ostres,
que bé. Molt
això,
interessant.
Això ho dic jo també, Núria, però també sembla que des de la remodelació de quan fa, ja 2-3 anys ja, de la remodelació,
sí,
de l'última remodelació...
El 2025 ja farà 3 anys.
Imagina't,
passa el temps.
3 anys. Des d'aquella remodelació on s'ha conegut un nou museu, com el coneixem avui en dia, molt més obert, dinàmic, virtual, etc. Sembla que hi ha hagut aquest ressorgiment, eh? Que sí, ho dic jo, Núria, eh? Però se'n parla més ara del museu, no?
Podria ser, sí, podria ser. Jo crec que la renovació, evidentment, va fer un salt d'escala.
Sí.
I ara tenim un museu, jo crec, bueno, amb molt de nivell, molta qualitat, i tota la gent que ens visita, doncs, surt extremadament content i la visita, doncs, amb un alt nivell de satisfacció, i això també fa que el boca a orella, no?, funcioni, i sí, potser sí que se n'està parlant més, doncs, que antigament, no?
Bé, no, sempre se n'ha parlat, evidentment,
sí, sí,
que sempre
no,
ha estat un equipament català, nacional, sí, prou important i prou reconegut per molta gent, però no, potser és percepció meva, però també, i això ho dic jo, també sembla que a través de la fundació sembla que tot va com més amb més força, eh?
Sí, això és evident. En els últims anys hem fet un impuls molt gran a nivell de projectes, a
Veus?
Nivell de posar-nos d'activitat, sí, s'ha fet un salt qualitatiu en aquests, jo diria, 10 últims anys,
sí,
molt important, que ha ubicat, no?, i ha posicionat la fundació, doncs, també com una entitat de referència a nivell català, i això evidentment ajuda també a que el museu tingui més visibilitat i que puguem tenir també més projectes,
sí,
sense cap mena de dubte.
Bé, fantàstic. Doncs això sempre hi serà, que el museu és obert, és... A banda d'això que parlem nosaltres i que podem anar comentant, a més amb aquest estil que ens caracteritza, que ja està bé, i que podem parlar de moltes coses, és obvi que el rerefons sempre és això, explicar que tenim un museu aquí en proximitat, que és nostre, que és del Vendrell, i que és visitable, i que és molt recomanable que es visiti a nivell particular, familiar, turístic, digue-li com vulguis, i que a més té una mirada molt especial cap als més menuts, cap a l'educació a nivell pedagògic, i aquí ho enllacem ja, perquè sóc perillós i començo a parlar de coses, i no em centro en el que he de centrar, és que justament a través del Pla Educatiu d'Entorn teniu això, teniu una col·laboració que fa que les escoles, els alumnes, us visitin i coneguin a fons el museu i la figura d'en Pau Casals.
Sí, és un projecte que vam iniciar ja fa uns anys, molt interessant, que en diem Anem a Concert, no? I que consisteix, i una mica amb la voluntat, no? Va ser un projecte que es va fer amb l'iniciativa de la Fundació, l'Associació Musical Pau Casals, el Pla Educatiu Entorn en un inici, perquè el que volíem era que tots els alumnes del Vendrell, en acabar la primària, almenys una vegada, baixessin a Sant Salvador a visitar el Museu Pau Casals, a conèixer la figura de Pau Casals, però a més a tenir una experiència musical, no, de qualitat a l'auditori. Dos equipaments que, doncs, estan a Sant Salvador un davant de l'altre i que permetessin, doncs, això, no, els alumnes del Vendrell poder gaudir d'un dia especial davant de mar, coneixent aquests dos equipaments i aprofitant, doncs, de fer una activitat musical i cultural.
Anem a Concert.
Anem a Concert.
És el títol.
Sí, exacte. Aleshores, el que fem és, en 2 dies, perquè són molts alumnes, ens baixen al voltant de quasi 200 alumnes per dia, aleshores fem visites guiades al museu, i un concert a l'Auditori Pau Casals, que ho fan els solistes de Camerata 21. És un concert de qualitat, amb un narrador, i aleshores, a través d'aquest concert, els alumnes, doncs, a través, evidentment, de la música i el narrador que va explicant, doncs, fan una aproximació a la vida de Pau Casals, no només com a violoncel·lista, sí, sinó també com a compositor, com a director i com a home de pau, no? Però els hi donem l'oportunitat, doncs, això, d'assistir a un concert de música clàssica, de qualitat, aproximar els alumnes de la música clàssica i que vegin que no és una música horrorosa, també.
És així.
Hem de crear noves audiències. Aquest és el tema, no? És un tema que ens preocupa molt a les persones que ens dediquem, no?, una mica a la difusió de la música clàssica,
sí,
que és que la gent jove vegin que és una música que poden escoltar perfectament quan tenen 11 anys, 7, 8, 15, és a dir, que no és una cosa de gent gran i de gent vella, no?
No, 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 al contrari.
Sí, però bueno, encara hi ha molt aquest estigma, no? I una mica el que es tracta és això, és a dir, d'aproximar, evidentment, i explicar, no?, la vida de Pau Casals. També explicar, és molt interessant aquest concert, perquè explica també l'evolució, evidentment, els instruments de corda fregada, però també l'evolució del violoncel, és a dir, per què Pau Casals va ser tan important? Per què va ser el millor violoncel·lista del món? No? Bueno, sí, tocava molt bé, però per què? No? Quines són les aportacions tècniques? Perquè no hem d'oblidar que Casals va ser el pare del violoncel modern.
Sí.
No? És a dir, quan ell comença a estudiar a l'Escola de Música de Barcelona, comença a introduir uns canvis que això van marcar la manera com avui en dia es toca el violoncel. I això no s'ha de perdre de vista. I per això va ser el millor violoncel·lista de tot el món, i per això, no, amb 23 anys debut a París, i tots els grans auditoris del món volien sentir Pau Casals, però per què? No? Perquè ells entenguin la sonoritat, aquest canvi de sonoritat que hi va haver amb el violoncel abans i després de Pau Casals. No? I és interessant perquè, clar, ho veuen i ho senten. I, bueno, una mica aquesta part didàctica que crec que és interessant.
A quins cursos va adreçat?
Això ho fem, es va adreçat a cicle superior de primària, sí, cinquè i sisè.
Cinquè i sisè, els més grans de primària.
Exacte, cinquè i sisè, que doncs baixen, ja et dic, totes les escoles de primària del Vendrell, baixen en 2 dies, uns em sembla que ja ho vam fer, ara a finals de gener, si no recordo malament, i després el següent el fem ara al febrer, la setmana que ve, crec que venen, el segon grup. I ja et dic, és una experiència que jo crec de molta qualitat, perquè doncs, a part de la visita al museu i explicar qui era Pau Casals, doncs, poder gaudir d'aquest concert educatiu de la mà dels solistes de Camerata 21 a dins d'un equipament també tan emblemàtic i important com és l'Auditori Pau Casals, doncs, bueno, crec que és un producte molt complet i que gràcies doncs, al camp d'aprenentatge, l'Ajuntament, la Fundació, també Diputació de Tarragona, doncs, que subvenciona aquest projecte als alumnes doncs amb una quantitat bastant petita, no? poden gaudir d'una activitat musical i cultural de molta qualitat.
Segurament per molts d'ells deu ser el primer concert clàssic, si podem dir-ho així, no? Segurament també serà la primera vegada que puguin visitar el museu, que és una llàstima perquè també està molt pensat també per als més menuts. A més, no oblidem, i també és una de les forces de l'equipament, que és una casa museu, i que això fa que la immersió sigui completa, i això als més petits els agrada molt. No? És a dir, palpar aquesta... A vegades hem parlat, Núria, d'aquesta energia que té aquest tipus d'equipaments, aquests museus que han estat doncs, l'epicentre dels personatges que representen, doncs els més menuts queden impressionats, no? Qui dormia, qui menjava, qui tocava, no? Una mica això.
Sí, perquè és com aquesta cosa de que estàs entrant a la casa, no?
Aquí està.
Estic entrant a la casa d'un senyor, d'un músic, no?
Va ser molt important.
Exacte, i el fet de visitar casa seva és un valor afegit, és així, no? I sí, sí, per molts d'ells és la primera vegada, alguns no, perquè...
No, sí. Sí, i tant,
Però sí que el fet de... Sobretot jo crec que és la visita, però el tema del concert és molt important.
Sí,
que és,
sí.
Segurament hi ha molts nens doncs, que és la primera vegada que assisteixen a un concert de música clàssica. De concert segur que n'han assistit a molts,
sí.
Però de música clàssica no, i creiem que és important, no? També per trencar precisament el que dèiem, aquesta barrera,
sí.
No, de que la música clàssica doncs, també és una música molt, molt maca i que pot transmetre molt, i que estic segura que hi ha més d'un nen que quan senten la música es queden impressionats, no?
I que per sort la música i la música clàssica o del gènere, doncs imagineu-vos les branques que pot arribar a tenir, que segurament amb alguna d'elles pot sentir-se identificat o identificada. I també la importància és que quan arribin a casa, no, ho diguin, no? He anat a l'auditori, he escoltat un concert, m'ha agradat moltíssim, no? Sabem que hi ha un festival, sabem que hi ha una programació, sabem que hi ha una temporada, etc. I és una mica l'estirar, no?, els pares, les famílies, a que vagin a conèixer el que hi ha, el que tenim, però també d'aquesta riquesa cultural i musical que té el municipi, que això crec que ens hem de sentir orgullosos.
Totalment, totalment. I després remarcar el fet de que no és el mateix escoltar, no?, que segurament audicions i escoltar música l'han sentit que veure-ho en directe, no? O sigui, assistim a un concert, el que és el concepte d'anar a un concert de música clàssica en directe, és una experiència diferent a sentir-la
amb
auriculars a casa o a la ràdio, no? I el que deies tu és també, no?, posar en valor uns equipaments que durant tot l'any existeixen, que programen i que s'apropin, no, a aquests equipaments de, des d'una altra mirada, no? Més de dir, ostres, doncs això ho tinc a casa, ho tinc aquí, al costat de casa, no? I puc anar, i a més durant tot l'any puc assistir a concerts.
I a més, amb Camerata 21, que suposo no estan triats a l'atzar, primer perquè tenen encara residència, oi, a l'auditori, on havien tingut, o la tenen, però hi ha una molt bona col·laboració, això sí que ens consta.
Crec que ara, a més amb l'Ajuntament, han signat també un conveni de residència, no sé si a l'auditori o a l'Escola de Música, però bueno, que sí que hi ha una vinculació.
Exacte, hi ha una vinculació, hi ha una relació molt estreta amb el municipi, amb l'auditori i amb tota la institució, però a més a més, Camerata 21 té uns projectes pedagògics al·lucinants, té uns concerts pedagògics molt, molt, molt xulos i molt recomanables, i que s'han de tenir en compte.
Fa molts anys que fan aquest tipus de concerts, tenen molta experiència, fan el del carrer a l'Òpera, tenen diversos...
Sí, tenen molts engegats.
Sí, sí, que els fan per tot el territori, bàsicament, perquè, és una orquestra que neix de Reus, no?
Sí.
I tenen molta activitat educativa. Aleshores, va sortir l'oportunitat de treballar amb ells, perquè, de fet, aquest concert el vam crear conjuntament, de resultes de saber que feien tot això, doncs els hi vam fer la proposta de dir, per què no fem un concert, no?, que estigui dedicat a Pau Casals, que estigui el geni de l'Arquet, i llavors vam estar treballant el guió conjuntament, les músiques, i creiem que és molt interessant, no només per les escoles del Vendrell, no? Vull que l'oferim també a altres escoles de tot Catalunya que poden venir a fer aquesta activitat aquí, que a vegades la gent se'n va a Barcelona, no? L'auditori...
Sí, tenim tendència...
I moltes escoles, també. Sí. Anem a Barcelona a l'auditori, també tenim aquí
exacte.
No? Un auditori, un equipament on es poden fer activitats i no cal anar tan lluny,
I
tenim aquesta oferta, vull dir que també es tracta d'això.
A comarques també tenim oferta cultural que és prou digne, més que digne, en el nostre cas, i que torno a dir, podem estar molt orgullosos de la programació cultural que tenim en molts àmbits. Clar, de fet, els més petits també han tingut protagonisme a l'auditori i sobretot també al Museu Pau Casals, amb les visites guiades, amb les històries que aneu creant molt sovint, no?, amb el pescador, amb la criada, a més també molts concerts dedicats amb ells, és a dir, que és... La infància és important, i s'acosti.
Exacte, el públic familiar, és a dir, nosaltres durant tot l'any, a part del projecte educatiu,
tenim les visites
que evidentment està molt, molt enfocat a les escoles, doncs tenim tota una oferta d'activitats molt orientada als infants i a les famílies. No? Programem des de la visita teatralitzada, però activitats com els Tresors d'en Pau, que ara aquest mes, a finals de mes, em sembla que és el 23 de febrer, programem, que és una activitat és preciosa, a mi m'agrada molt perquè és per infants de 0 per nens molt, molt petits. De fet, és un producte que fem per escoles bressol, també, i és una meravella, amb unes músiques fantàstiques, i és, per passar una activitat musical amb família per nadons, és molt interessant, però el col·leccionista de pipes, sigues músic per un dia, és a dir, anem programant durant l'any activitats molt orientades a aquest públic familiar, que també tenen molt, molt d'èxit.
I tant, doncs que s'aprofiti, tornem-ho a dir amb proximitat i reivindicant aquesta força que tenim des de comarques, i en aquest cas amb la vinculació al municipi del Vendrell i Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs també, si vols, que evidentment que tot formem part del mateix. O una cosa més, Núria?
No, per part meva no, com sempre convidar tothom que vingui, que ja sabeu que els vendrellencs, per ser del Vendrell, tenen entrada gratuïta al museu, és a dir que qualsevol diumenge, dissabte, que la gent no sàpiga què fer, doncs els convidem a baixar a Sant Salvador i a visitar aquesta meravella de museu i a passar una estona agradable i a passejar per la platja, i només amb les vistes doncs ja n'hi ha prou, també, moltes vegades.
Visitar, revisitar altra vegada, passejar, anar a llegir un llibre inclús, aquests fantàstics jardins, etcètera, etcètera.
Crec que és un lloc molt inspirador i que, que la gent el tingui present.
I tant que sí. Núria, gràcies per venir altra vegada. Estem en contacte.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Tenim l'audiència de testimoni.
Fantàstic.
Una abraçada, fins aviat.
Igualment. Adéu-siau. Adéu.
Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara.
En marxa la negociació parlamentària per avalar la reducció de la jornada laboral a les 37 hores i mitja. Un cop aprovada pel Consell de Ministres, la mesura, que compta amb el suport dels sindicats, no té garantida encara la majoria al Congrés per tirar endavant. Bona part de les mirades del govern de Pedro Sánchez se centren ara en Junts, que ja ha advertit que no donarà cap xec en blanc als socialistes. La reforma que rebutja la patronal podria beneficiar uns 12 milions de treballadors i, si supera el tràmit parlamentari, es calcula que entraria en vigor a finals d'aquest any. I en mobilitat, a hores d'ara hi ha diverses complicacions. A l'R2 Sud hi ha retards de més de 15 minuts a causa d'una incidència ja resolta en un tren al Prat de Llobregat. També retards de més de 15 minuts a les línies R1 i RGU per assistència sanitària a una viatgera a l'estació del Clot. A banda, també trànsit alerta per boira espessa que dificulta a hores d'ara la visibilitat a l'AP2 entre Castelldans i Juneda i s'ha limitat la velocitat als 100 km per hora. I Educació obre la porta a prohibir l'ús dels mòbils a totes les etapes. Després del veto als dispositius a infantil i primària, el govern ha encarregat al grup d'experts que analitza la matèria que avaluï si cal ampliar aquesta prohibició també a l'ESO. Més enllà dels telèfons, la conselleria també estudiarà si calen restriccions a l'ús de la resta de dispositius digitals a les aules. I Política Lingüística ampliarà l'oferta de cursos de nivell C2 de català després de les queixes d'aspirants que es quedaven fora perquè no podien fer compatible la formació amb les càrregues familiars o bé laborals. Sindicats i entitats socials oferiran més de 1.000 noves places aquest any i l'examen es podrà fer a les seves mateixes seus. I els transportistes tornen a alertar les administracions sobre les pèrdues econòmiques que patiran si s'autoritzen nous talls de carreteres als pagesos. La patronal Acetrans es posa en guàrdia davant l'anunci dels agricultors de recuperar els propers dies les protestes un any després de les grans mobilitzacions del sector. El sector quantifica fins a 700 euros per vehicle i dia els diners que deixaran d'ingressar. Al seu torn, el secretari de Mobilitat i d'Infraestructures del Govern, Manel Nadal, ha demanat que els possibles talls siguin ordenats i civilitzats i ha recordat que hi haurà uns serveis mínims i que també es pactarà amb el Departament d'Interior els talls perquè es facin de manera ordenada. I pel que fa al temps d'aquest dimecres, el temps serà molt semblant als dies anteriors, amb predomini del sol, això sí, boires matinals que persistiran sobretot al Pla de Lleida, a Ponent i la Vall de l'Ebre i s'esvairan al llarg del matí. A la tarda i al vespre sí que podrien aparèixer també núvols baixos, si no ofensius en aquest cas, a la costa central.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos, La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
Notícies actualitzades és la feina i la tasca d'aquest butlletí informatiu amb la xarxa de comunicació local i que a més ja ens ajuda a anar cap a la segona part de programa, bé, cap a un nou bloc de programa de Calaixera. Avui que som dimecres, 5 de febrer, edició número 3715, i ja ho sabeu perquè sempre ho expliquem. L'intenció, les ganes i això, l'objectiu d'acompanyar-vos i d'explicar-vos moltes coses en aquesta estona de ràdio senzilla, sense anar més enllà, però sempre amb idea d'explicar moltes, moltíssimes coses. A més, si voleu participar i ens voleu enviar un missatge de WhatsApp, podeu fer-ho en qualsevol moment al 638 58 99 88 o un correu electrònic calaixera@rtv-alvendrell.cat. Per començar la segona part, i com fem cada 15 dies, l'espai sobre motivació, sobre benestar emocional, sobre psicologia positiva, tot allò que ens aporta i ens explica la Isabel Saracier, que és l'especialista en la matèria. A banda, també una secció social que ens arriba el primer dimecres de cada mes, així que avui toca
La veu d'Alcohòlics Anònims, és com ho anomenem. La informació, el testimoni, l'ajuda que poden oferir des d'aquesta associació de cara a les persones afectades. A les 11 actualitzarem les notícies i ens quedarà tercera i última part. Recordant que en aquest punt avui estrenem una nova secció i ens fa molta il·lusió. Una secció amb Coma-ruga Literària. És una associació d'autors, autores en proximitat del Vendrell, del nucli de Coma-ruga i d'on sigui, i que intenta agrupar això, escriptors, escriptores, i això ho potencien en presentacions, en activitats diverses, fires, trobades, etc. Doncs a partir d'aquí tindran secció fixa cada 15 dies a la Calaixera per conèixer l'agenda d'aquesta pròpia entitat, però també conèixer els autors, les autores, els escriptors i les escriptores que en formen part. No us ho perdeu. Avui començarem, com dèiem, i després ens quedarà una bona estona per la participació i les trucades per aquests punts i canals habituals que ja hem dit, i també hi afegim el telèfon al 977 15 70 69. Doncs vinga, segona part, som-hi, continuem.
La Calaixera, un programa unicat de tot. L'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Ràdio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir y Andalucía.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu, per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió El Vendrell. Cada dijous a 9:15 del vespre i els dissabtes a les 8 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 9:45 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, passeu, que veureu el Safareig.
Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent.
Entrem de contingut a tot aquest temari que hem explicat, tot aquest contingut previst a la segona part de Calaixera i secció habitual que ja hem anunciat i que ens arriba tot just cada 15 dies buscant, en definitiva, això, aquest benestar emocional, psicologia positiva, la motivació que ens aporta i ens explica, com ara dèiem, la responsable de fer-ho, la Isabel Saracier. Isabel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com va això?
Pues mira, em sembla que avui fa bastant més fred o...
Fresqueta, sí.
Sí, eh?
És possible. Aquests dies està refrescant.
Sí.
La Candelera va riure, diuen, si la Candelera riu, el fred és viu, si la Candelera plora, el fred és fora. I va riure, que va ser diumenge.
I va riure, no?
Sí,
llavors ja està.
Sí.
Ja tenim el fred a sobre.
Al principi tenim hivern encara per uns quants dies més.
Sí, clar, perquè a veure, gener, febrer, és el moment àlgid,
sí,
eh?
Vull dir... Fora de creences i aquestes coses, de la sabidoria popular, és l'hivern.
Sí.
I fins al mes de març tenim hivern. Així
sí,
que
sí, i tant que sí.
És el que hi ha. Molt bé, Isabel, què ens expliques? Què parlem avui?
Doncs mira, avui... el títol, a veure si el diré bé perquè me l'havia apuntat i, i ara no el trobava, però és deixa'm pensar una mica, lo que el títol seria no veus lo que ets, no veus lo que és, veus lo que ets.
Ai, vaja.
A veure, sembla una miqueta... O no veiem el que és, veiem el que som, potser així s'entén millor, no?
Val.
Això està molt lligat a PNL, a programació neurolingüística.
Sí.
Quan els que hem fet o els que han llegit, no? O practiquem o practiquen la PNL, és el que quan es parla del mapa i el territori, no sé si et sona.
Sí, i tant, i tant. Sí, sí, sí.
Doncs, diguéssim, el mapa, la programació neurolingüística, quan parla del mapa, és el que tu ets i el que tu, amb totes les teves creences, amb totes les teves idees, i amb tot aquest, bueno, i moltes més coses, creences, idees, coses heredades, pensaments heredats, que, bueno, familiars, que tu penses que, bueno, perquè m'ho han dit des de petit, pues això és així, que després vas creixent i vas veient, bueno, pues no, potser no era així, vull dir, jo ara ho veig d'una altra manera, no? Però el mapa és això, no? És tota aquesta motxilla que portem a dintre, que està plena de creences, idees, reflexions pròpies, que al final tots, quan sortim al carrer o estem a casa, tots anem amb allò, portem una motxilla superpesada, no? Inclús portem idees d'altres generacions, d'altres dels nostres ancestres.
Es va sumant, no? Clar, és el que anem
clar
rebent.
Que el número no me'l sé mai exacte, però es veu que pensem al dia amb molts pensaments que no són ni nostres, vull dir, venen dels ancestres, venen de les antigues humanitats, o de les civilitzacions antigues. Clar, vull dir, a veure, és qüestió també d'anar deixant una miqueta de pes, perquè per això a vegades estem tan agobiats, no? Perquè és que estem pensant coses que no són ni nostres. I de lo que es tracta és d'anar cada vegada més cap a la simplicitat, no? I pensar menys, precisament. Sigui almenys el pensament que sigui de la major qualitat, no? No quantitat, qualitat.
No, qualitat, no? Sempre...
I llavors, clar, però això és el nostre mapa, vale? Tots tenim el nostre mapa, no? Però resulta que a fora hi ha una altra cosa que no concorda amb el que és el nostre mapa, que és el territori, que és el que diu la programació neurolingüística. A fora hi ha un altre... Ja el que hi ha doncs aquell escenari, hi ha aquella cosa, i nosaltres ens fem la idea de lo que nosaltres pensem d'allò. Jo a vegades també tendeixo a buscar molt els perquès. Ai, bueno, mira, això és perquè, sense saber-ho, això és perquè és així, perquè és això.
Ens muntem una mica la nostra pel·lícula, no? Popularment.
Que això és el mapa, no? Sí. Jo soc bastant d'aquestes, que m'agrada molt buscar els perquès i vull dir que no em vull quedar sempre amb no saber, sinó almenys jo també m'invento les meves històries. Però això torna a ser el mapa, no? Que moltes vegades no té res que veure amb la realitat, no? Que després et dones compte que penses tu vas ser capaç de pensar això o de, no sé, treure unes conclusions, no? Després t'informes i no té res que veure amb el que tu t'havies aquí engiponat, no?
Sí.
Clar, doncs és això el que m'estic referint, no? De que nosaltres al final tenim les nostres idees sobre el que hi ha a l'exterior, no? Clar, a l'exterior segueix existint, segueixen passant coses i tal, però nosaltres ens fem aquí uns embolics, ens fem unes històries, unes concatenacions d'idees de per què aquesta persona doncs no em va mirar, a veure si és que estava enfadada amb mi, i una vegada em va passar i em vaig enterar que el que no portava aquell dia era ulleres. No portava les ulleres i no em va veure de lluny. Pues imagina't quantes vegades quantes cabòries que ens fem, no? Que són inexistents, que no ens porten a cap lloc, ens fan patir, perquè a vegades això doncs també ens pot amargar doncs una miqueta la vida o el dia, per exemple, no? Llavors, què hem de fer sapiguent això, no? Sapiguent... És que a vegades no ens donem ni compte de que portem el nostre propi mapa.
Clar, com que ja és una cosa com heredada, no?, que és el que hem viscut de petits i el que els nostres pares els han ensenyat de petits i així tirem enrere, clar, és una cosa que va com molt, sí, molt intrínseca, no?
Ni
coneixem, que tenim aquest pensament,
és
segurament.
És que a vegades és que no ens donem ni compte de que, sí, de que tenim aquest mapa, que nosaltres el que creiem és el real.
Clar.
Però, a veure, però això ho pensaré jo, ho pensaràs tu, de lo, sí, que creus. Per tant, tots tenim la nostra realitat, tenim la nostra creència d'un fet que és el que està passant aquí fora. No vol dir ni que tu tinguis la raó, ni que jo la tingui, ni que l'altre la tingui. Llavors, què passa? Pues, la gent ens enfadem, la gent ens barallem per aquest mapa que tenim cadascú, per aquesta realitat interna, no? Llavors, clar, si sapiguéssim, no, que nosaltres al tenir aquest, això que estic dient, doncs a vegades és que no fa falta ni enfadar-se, no fa falta ni donar-se cops de puny, perquè a veure, al final el que hauríem de fer tots és dir, bueno, va, a veure, per què no entrem tots dintre d'una flexibilitat, que al final per superar tot això el que necessitem és adaptar-nos i ser més flexibles.
Sí.
I què vol dir una flexibilitat? Doncs jo ser flexible de cara a l'altre, l'altre que sigui de cara a l'altre, flexible, i llavors tu dir, ah, tu tens aquest mapa, d'acord, m'adapto, encara que sigui una cosa superestrambòtica i que tu diguis on va aquest, no? Però ens hem d'adaptar també uns als altres, hem de ser flexibles, perquè hi ha tantes realitats, això ja és una frase molt coneguda, hi ha tantes realitats com individus hi ha. T'imagines que això els hi ensenyéssim als nostres infants? Vull dir, si això ja ho aprenguessin des de les escoles, des de casa, des de la nostra pròpia família, no? Perquè a vegades què passa? Doncs que la família com a nucli també ja té el seu propi mapa.
No només és
individual,
és
el mapa.
Com a conjunt, oi?
El mapa és col·lectiu, no? O sigui, va per unitats, també amb petits grups, per exemple, la família, no? I llavors, per exemple, el nano ve dient alguna cosa, no?, a casa. Oi, que m'han fet això, oi, que m'han fet allò, el mestre m'ha dit això, el mestre m'ha dit allò. Llavors, a vegades hi ha pares, no? Ah, doncs ja aniré demà a parlar, ja veuràs que ho arreglarem, si fa falta m'enfado amb la mama d'aquest nen, i a la mestra també li dic a veure, doncs, que vigili més. En aquest cas, aquí estaria molt bé ser més flexible, adaptar-te més i dir, bueno, jo et crec, vale, et crec el fill, et crec, però demà aniré a parlar amb la professora a veure què em diu també. A veure demà què em diu, i llavors jo, com que tindré dues idees diferents, doncs llavors ja trobarem la solució. Clar, amb això al nen i a la nena, al fill o a la filla, li estàs obrint el món, no?, de la d'adaptació i de la flexibilitat. I així, doncs, ell no es creu l'important, el que jo, perquè dic alguna cosa, ja m'ho venen a solucionar tot. No, vull dir, a la vida ens ho hem d'anar aprenent cada vegada, de vegades jo ho dic molt a la consulta, no? Vull dir, els fills els hem d'ensenyar no a que depenguin de nosaltres, sinó a ensenyar a que siguin independents.
Clar,
precisament.
És aquest l'objectiu, no?, en principi, no? L'educació dels fills,
no?,
és que tard o d'hora puguin escampar-ho per la seva banda,
clar,
no? Clar.
Llavors, un pare i una mare, la seva fita, o la seva, hauria de ser, doncs això, no? Vull dir, jo ensenyar-li cada vegada que sigui més autònom, que tingui més disciplina, que tingui més bons hàbits, no? perquè la seva rutina diària doncs funcioni molt millor, i tot el seu món també emocional i mental també evolucioni millor. Clar, llavors hem de cuidar-nos aquest mapa individual, però també el mapa en petit grup, que són les famílies, no? Les famílies també és molt necessari que el pare i la mare també siguin flexibles i que siguin adaptatius, no?
Val.
I que no és qüestió de oh, què t'han dit, què t'han fet, espera, que demà aniré. Perquè a vegades em trobo, no?, de que no hi ha potser aquesta adaptació o aquesta flexibilitat, i et penses que tot el món va en contra del,
ja,
teu,
sí,
del teu fill.
Sí, li tenen mania, no? La típica frase de li tenen mania, o el professor li té mania.
I amb això doncs, estem embolicant la troca, perquè a veure, doncs els professors també volen comprensió, volen adaptació, volen... i volen flexibilitat per part de tots, ho necessiten, i tots ho necessitem. A nivell també de matrimoni, doncs imagina't, no? Doncs jo tinc a nivell parella, jo tinc el meu mapa, tu tens el teu mapa. Complicat.
Ja.
Per un territori que, per exemple, són els objectius de com volem formar la família, quan la volem formar, de quina manera, quina serà l'educació que els hi donarem als nostres fills, tema viatges, on anem, tu t'agrada anar més potser per una zona, a mi m'agrada més anar per una altra del món. A veure, llavors, clar, no és que sempre perdis i dir, va, el que tu vulguis, no, és fer pactes també, no?, pactes d'adaptació i dir, pues va, ara et toca a tu, aquesta vegada ens n'anem a tu de viatge a on tu vulguis, i l'any que ve doncs anirem allà on jo vulgui, no? I a nivell de, bueno, de formar una família, de quants fills volem tenir o no en volem tenir, el que sigui, no?
Clar. I aquesta és la gràcia, de fet, també, no? Si tots tinguéssim, no, el mateix mapa i no una mica la mateixa visió de tot, seria molt avorrit, no?
Seria avorrit.
La gràcia és trobar aquest punt en comú, sempre i quan s'acabi arribant un punt en comú, és evident, eh? Que no acabi tot en sac trencat, ni molt menys. Però no, el fet de... Bueno, jo pensava així, però ara, des de que estic amb aquesta persona o visc amb aquesta persona, doncs potser les coses no les veig o són diferents al mapa que jo coneixia. He conegut un altre mapa, no?, en definitiva.
Un altre mapa. No? I aquesta persona doncs m'ha fet veure coses que jo no veia.
Clar.
Que per això és maco, doncs, viure en parella, perquè tu estàs amb les teves històries i et penses que són les millors, però veus que el que també... tots els valors que té l'altra persona, el teu company, o de... doncs, bueno, doncs també són molt, molt, molt interessants, no? I potser jo no, tu no havies mirat mai cap obra pictòrica, i a l'altre li agrada molt, i ara doncs aneu a veure museus.
Mira.
I penses, oh carai, doncs m'encanta ara la pintura, no? O ara m'encanten els animals, que jo abans ni me'ls mirava, no? Només me'ls mirava amb cromos o amb cristals. I ara tenim un gat, cosa que no m'havia ni plantejat.
No sé.
Clar, llavors això és l'adaptar-se, és el dir, bueno, pues per què no? Per què no? O sigui, jo sempre he dit, no, això, jo un animal a casa, no. A veure, igual el tindràs i estaràs superencantat.
Clar.
Jo, per exemple, de petita, a casa meva, el màxim que vam tenir va ser un hàmster i un canari. Però, a veure, jo no li vaig trobar mai el què.
Ja, sí. No són els animals més...
més mascotes...
Sí, les mascotes més interactives que hi hagi, no?
I llavors, bueno, vaig passar molts anys de la meva vida sense animals, sense pensar en els animals, fins que jo tinc un jardí i del carrer m'entraven gats, no? I jo, doncs, els hi anava donant menjar. Pues mira, ara sóc una enamorada dels gats.
Veus?
No m'ho hagués imaginat mai que m'agradessin, i també hi tinc gossos, vull dir que no m'hagués imaginat mai que a mi m'agradessin tant. Jo no ho sabia que m'agradaven els animals. I ara veig,
sí,
que
no?
M'encanten, i bueno, i això de cuidar-los i parlar, interaccionar, com tu dius, no?
Clar. Tot pot canviar, no?
També
té molt a veure, penso, amb la resiliència, que a vegades n'hem parlat també, no? Que és una mica aquesta força d'adaptar-se a les circumstàncies, no només als fets negatius, sinó també a vegades als fets positius, no? A canvis, bueno, que poden ser significatius, segurament, en molts casos, però el poder adaptar-se a les coses noves, vinguin d'on vinguin.
És que ho hem de fer, no? Ho hem de fer perquè els grans, diguéssim, els que han seguit evolucionant, els seus que han evolucionat, han sigut els més adaptatius.
No, clar, està clar.
Després, després de les grans desastres, potser que hi ha hagut a la naturalesa, que no sabem ni quins són, però vull dir que hi ha hagut èpoques glacials, èpoques, suposo que també de molta calor, aigües que ho han inundat tot, no? Doncs els animals o sers humans que han seguit, que nosaltres som descendents d'ells precisament, han sigut els més adaptatius, els que s'han adaptat a les grans gelades, a les grans calors, a les grans aigües, aiguats, no? I clar, vull dir, això també fa molt que pensar, no? Perquè és l'adaptació, no és l'adaptació també vol dir fortalesa, evidentment, no? Fortalesa mental i fortalesa física. Però a vegades més que física és d'aquí, no?
Ja, la mental. Sí, la mental,
és dir, jo segueixo, jo faré el possible per seguir endavant, no? I per seguir amb la meva família, si és que encara la tinc, no?
Sí, sí.
I sí, vull dir, els científics ho
està
diuen.
Està demostradíssim, i a l'esport.
Està demostradíssim.
A l'esport està més que demostrat, que moltes vegades realment el que ajuda a tirar endavant és la part mental, que no passa
la part
física.
Mental,
ens pensem que les cames ja no poden més, sí que pot, és a dir, és el cap,
el que
tira endavant, en certa manera.
De fet, també hi ha casos de persones que han aixecat cotxes, cotxes, doncs perquè, jo què sé, havien atropellat el seu fill,
una
barbaritat.
Sí.
I el fill estava sota del cotxe. Doncs una mare, jo sé d'una mare que va aixecar una vegada un cotxe, I el dia següent potser li fas fer i no ho fa.
Impossible.
Llavors són aquestes forces o aquests inputs mentals tan importants, no? Que és energia pura que et fa fer el que no mai t'imaginaries, no? Llavors, clar, hem de buscar, no, també aquestes raconets que tenim nosaltres d'adaptació, de resiliència, de flexibilitat, no? Perquè, com també, no? Per exemple, és el bambú, que també és molt flexible.
Sí, el bambú és molt flexible.
Pues el bambú és el que no es trenca.
No, sempre recupera la seva posició.
Amb el vent, doncs ell va fent així, i no mai es trenca. I potser una branca super forta, venen aquestes ratxes de vents tan brutals i es trenca.
I l'acaben trencant.
I això, per exemple, d'un roble, roure,
sí.
Això també, clar, hem d'anar pensant una miqueta, no? A veure com sóc jo d'adaptatiu, d'adaptativa, com tinc la flexibilitat, a vegades no en tenim. Perquè jo vull que consti només el que jo dic. Tinc la raó. Només veig el blanc i el negre, i no veig tota la gamma de colors que hi ha entremig.
Està clar. Però com tot es pot aprendre, que és també la conclusió final que fem sempre en cada secció, que al cap i a la fi sempre tot això es pot arribar a assumir, es pot arribar
a
aprendre.
I tant, i sobretot això, conèixer-nos i saber que tenim un grau importantíssim d'adaptació, vull dir, és una programació que tenim, que, com tu dius, que s'ha d'aprendre, primer s'ha de saber que la tenim.
Exacte, s'ha de reconèixer, no?
S'ha de reconèixer, i després buscar-la, a veure per on la tenim, anar-la practicant miqueta en miqueta, durant el dia. Si algú diu algo que tu no que no t'agrada, potser tu acabaries amb una, no sé, amb una discussió, doncs aquell dia no discuteixis. Aquell dia pensa, bé, doncs aquesta persona pensa així, doncs jo penso això, a veure.
No, i tant.
Mira, avui vull ser flexible. A veure si avui puc ser una miqueta flexible. I ens quedarem parats. Sí que ho som. No,
i tant
podem ser-ho.
I tant que sí. I si més no, i sempre ho reconem, te n'ho dic, que es pot aprendre, es pot consultar a un professional o una professional, com és el cas. Així que recorda'ns, Isabel, com podem contactar amb tu en el cas de necessitar-ho.
Mira, doncs jo em dic Isabel Cerisier, el meu centre es diu CEMTA, estem a Segur de Calafell i estem a Barcelona i fem psicologia infantil, psicologia per adolescents, per gent adulta, psicopedagogia, logopèdia i bé, doncs també parlem i ajudem a la gent doncs, a programar doncs, aquesta ment, a també fer-los veure coses com ara hem parlat, no? D'aquestes capacitats que tenim, que a vegades ni sabem que les tenim, i molt autoconeixement personal. Val. També, no? I molta intel·ligència emocional. Fantàstic. També treballem.
Molt bé.
El nostre telèfon és el 639-117-637.
Perfecte.
I torno a repetir, 639-117-637.
I cada 15 dies aquí a la Calaixera.
Aquí a la Calaixera.
Gràcies, Isabel.
Molt bé.
Una forta abraçada.
Gràcies a tu, Pere.
Adéu-siau.
Bona setmana.
Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell. Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi. Si volete.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.
La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'en Ceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no li importa nada.
De 12 a 1 del migdia, salsa, reggaeton, electrollatí, merengue. El millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge. Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre'ls, potser et podem ajudar. Els grups d'Alcohòlics Anònims han estat la solució per a milions de persones per tot el món. Truca'ns al 606 58 62 70. Alcohòlics Anònims.
Aquesta ja és una falca introductòria que escoltem justament sempre que comencem i encetem aquesta secció el primer dimecres de cada mes. I avui toca fer-ho, per suposat. Donem veu a Alcohòlics Anònims, una bona manera, una de les millors maneres que donar a conèixer la importància de començar allò, posar fil a l'agulla, la importància de trobar ja aquesta possible solució amb problemes d'alcohol, a més amb les explicacions i el testimoni que ens aporten justament des d'Alcohòlics Anònims. Carmen, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Com va això?
Molt bé,
sí?
Sí, sí, aquí, bueno, amb molt agraïment de començar l'any aquí amb vosaltres.
Que bé, igualment.
I, bueno, i una nova temporada i un nou... I, bueno, i començar, ja t'ho dic, a fer el missatge bueno, la gent que encara està patint i que creu que té un problema amb l'alcohol, com jo vaig tindre i que tinc, no és que vaig tindre, no, és que tinc. Penses que pots tenir problemes o que tens o que ets un bebedor problema, pues és molt important que nos escuches hoy, y que, bueno, pues hagamos una reflexión sobre cómo vivir de otra manera. Yo, bueno, pues como sabes, somos un grupo de Alcohólicos Anónimos de aquí del Vendrell, que somos un grupo de hombres y mujeres que compartimos nuestra mutua experiencia y fortaleza para ayudarnos a dejar el alcoholismo, que es una enfermedad. Yo quiero hoy empezar este espacio, ¿no?, diciendo pues eso, ¿no?, que es una enfermedad, que no somos monstruos, que no somos viciosos.
Exacte.
Sí, però...
Sí, no, però encara continua aquest estigma, eh?
I tant,
sí, encara continua aquest estigma.
Sí. Tenemos sobre todo las mujeres, muchas mujeres.
Sí.
Los hombres, cuando están en el bar, y bueno, no pueden dejar de beber y van de un bar a otro, y etcétera, etcétera. Pero muchas mujeres también somos bebedoras de casa, como es mi caso, ¿no? Y como es el caso de, creo que de la compañera que hoy viene con nosotros, ¿no? Y para dar su testimonio, ¿no? Estas mujeres que estamos en casa bebiendo a escondidas, que tenemos a la familia amargada, pero de puertas para adentro, y de puertas para afuera, pues creemos que somos unas personas que damos el pego. Muchos de nosotros hemos dado el pego. Claro, no nos soportamos, porque claro, pensamos, es que no hay nada peor que ser una borracha o ser un borracho, ¿sabes? Porque, oye, si tienes otra enfermedad, que pues, oye, que Dios te la manda,
la que sigue,
sí, la que
s'assumeix,
sea,
¿no?
Sí,
y lluites per ella,
claro, pero esta tiene el estigma del vicio.
Sí.
Ser un vicioso, de ser una persona que no puede dejar de beber porque no quiere.
Clar, sí, si veus és perquè vols.
Ah, sí,
no?
Mateix.
Si veus perquè vols.
Sí. Y claro, tu familia te dice, pero ¿por qué no lo dejas? Es que es más fuerte que tu familia, es más fuerte que tus hijos. ¿Cuántas compañeras y compañeros hemos visto y que es más fuerte que nuestras parejas.
Ya.
¿Cómo es posible que el amor que nos tienen no sea suficiente para dejar la bebida?
Imagina't.
¿Eh?
És el poder negatiu que té l'alcohol, perquè es pugui imaginar el que suposa.
Claro, la persona que está con nosotros, nuestras parejas, nuestros hijos, ¿no? Nos quieren tantísimo, tantísimo, que a muchos de nosotros no nos han dado una patada, a otros ya sí.
Sí.
Pero a muchos de nosotros, hablo por mi experiencia, yo estuve a punto, A mí me pusieron casi un ultimátum. Me dijeron, oye, o el alcohol o yo, ¿no? Y, por supuesto, elegí el alcohol muchísimas veces. Claro.
Sí.
¿Y qué pasó? Que hubo un día en que yo provoqué una pelea en mi casa para irme a beber a la calle, porque no tenía alcohol dentro.
¡Ostras!
Sí.
Va ser l'excusa per sortir de casa.
Claro. Entonces, esa pelea que yo provoqué en mi casa... para irme a la calle a beber, porque, como te digo, no tenía alcohol dentro, escondido, lo había acabado todo, pues provocó que me fuera por primera vez a un bar a beber. Yo no había estado en un bar nunca, bebiendo sola. Y ese fue mi fondo, porque yo dije, aquí ya no hay vuelta atrás.
Yeah.
Yo cuando me vi de un bar a otro bebiendo, pensé... que eso era ya la ruina de mi vida.
Vaya.
Por suerte, vi unos carteles de Alcohólicos Anónimos en mi pueblo. ¿Vale? Como vosotros vais a ver dentro de poco unos carteles por aquí, por el Vendrell. Porque estamos organizando una reunión abierta a todo el mundo.
Qué bien, fantástico.
Vale,
muy bien.
Entonces, esa reunión abierta, yo vi algunos carteles y pensé, ostras, pues aquí en mi pueblo hay un grupo de Alcohólicos Anónimos. Y cogí, llamé.
Tan fácil como eso, ¿eh?
Sí.
Todo comienza por una trucada.
Claro, claro. Y entonces llamé a Alcohólicos Anónimos y pensé, bueno, claro, yo temerosa, horrible, me cogió el teléfono una mujer. Me dijo, oye, mira, que yo soy como tú, que tal, que yo tengo también problemas con el alcohol. No te preocupes, que has hecho muy bien en llamarnos, ya verás qué bien. Vete a la reunión que hay hay un grupo en tal dirección a tal hora. Y yo pensé, bueno, vale. Total, que ya me estaban esperando.
Ya,
¿sabes? O sea, que el grupo que yo fui, pues ya me estaba esperando y ya estaban allí pensando, ostras... hoy viene una compañera nueva, entonces me explicaron, entras allí y no, ya te digo, no es la cueva del ogro,
no, ni es una secta, ni es res extraña.
Mira, parlant de las sectas,
sí.
Ayer un compañero dijo una cosa muy chula en la reunión, que dijo, mira, si esto no es una secta, que aquí lo difícil es quedarse.
Ostres, ben trobat, Es una frase para enmarcar,
Te lo juro.
Sí, a mí
me encantó, porque dijo el compañero, dice, mira, aquí lo difícil es quedarse.
Sí,
fácil es salir por la puerta.
Ostres, ben trobat. Està a l'alçada d'aquella de no estamos aquí por comer magdalenas,
¿no? Claro.
Està una mica a la mateixa alçada, aquesta frase està molt ben trobada, molt ben trobada.
Me encantó ayer, porque cada reunión aprendemos algo.
Sí,
un compañero siempre nos ilumina el camino. Y eso es lo bonito de las reuniones, ¿no?
Claro.
Para tener una vida sobria y en paz y feliz y útil. Esta es otra de las cosas que me gustaría remarcar, ¿no? Que es, yo cuando llegué a Alcohólicos Anónimos no quería vivir porque pensaba que daba igual si viviera que si moría.
Sí.
Porque estaba en una rueda de querer dejar de beber y no poder. Y luego, pues claro, toda mi vida me fue como el culo, así de, con perdón de la palabra, Me fue fatal porque, claro, yo estaba tomando decisiones como las locas, claro, influida siempre con los vapores del alcohol. Y yo no era una persona que viviera, mi trabajo no lo perdí, o sea, yo en mi trabajo no bebía, yo siempre he sido una bebedora cíclica, de anestesiarme y querer dormir. Que esto mucha gente que me está oyendo muchas compañeras,
seguramente,
y compañeros se identifican con esto. Mm. Es quiero dormir, quiero parar la mente, quiero descansar, no puedo más. Y esto de no puedo más, quiero parar mi mente, pues lo hemos hecho con la bebida.
Claro.
¿Hay una salida? Sí, hay una salida. ¿Qué es lo que te digo? Entré en el grupo de Alcohólicos Anónimos, me cogieron dos compañeros, me dijeron, oye, mira, esto más o menos es esto, ¿vale? Funciona así. Claro, verte allí no es agradable, ¿eh?
No, claro.
Y no es fácil,
sí.
O sea, tienes que aguantar ese tirón de pensar, ostras, ¿qué hago yo aquí? A lo mejor este no es mi sitio, qué horror, ¿sabes? El tirón, pero no por la gente, porque la gente es estupenda y el grupo es fantástico. Y no porque hayas entrado en un sitio feo, ni raro, no. Ni nada, sino porque tu naturaleza es de relevarte.
Yeah.
Y la enfermedad es del autoengaño. Es decir, ostras, yo no puedo estar aquí. No es posible, ¿no? A lo mejor me he confundido. Esto es una mala racha.
Claro.
Yo controlo.
No sé.
Y eso nos lo hemos repetido tantísimas veces fuera de Alcohólicos Anónimos que, claro...
Clar, que reprodueix dins.
Efectivament.
Sí, reprodueix dins.
I bueno, pues es això una mica, ¿no? El oye, quédate, yo hoy en día tengo mi trabajo, tengo mi pareja, que al final no me dio una patada, sino que se casó conmigo.
Molt bé, veus? Sí. Fantàstic.
Claro, sí, ¿eh? Sí. Yo me casé hace 2 años. Y eso era impensable para mí. Uno de los días más felices y más bonitos de mi vida.
Claro.
Que yo pasé hace 2 años la cosa más bonita que me podía haber pasado, que es la persona que quiero, la persona que me quiere unirnos, ¿no?
Sí.
Y celebrarlo. Jolines, eso ha sido estupendo.
És fantàstic. I sense alcohol.
I sin alcohol.
No, l'alcohol no fa falta per a aquestes celebracions.
Jo.
Sí.
Sí, sin alcohol jo.
Sí, però si, igualment si algú d'aquesta festa no hagués volgut veure, també s'ho hagués passat bé igual, segurament.
Igual, clar.
Això
clar,
dic,
però
que...
bueno, que alcohol l'havia,
No sé. Per suposat, em refereixo que és, també aquestes, no, aquestes normes socials que sembla que per passar-t'ho bé hagis de veure
sí,
alcohol.
Sí, efectivament.
I està més que justificat i demostrat que no fa falta.
Que no fa falta.
Que,
no.
Que l'important és la companyia, la celebració, l'entorn, els amics, les amigues, la parella, el que sigui.
Efectivament.
I que l'alcohol és simplement un...
Nosaltres fent algunes convivències dos, tres vegades a l'any, no? Convivències em refereixo a són jornades de reflexió convivències de treball.
Molt bé.
I si tu saps allà els alcohòlics lo ben que lo passem, lo que riem,
clar.
Vull dir, i la meva casa en Nadal és una festa, eh?
Sí, ja
t'ho asseguro,
ja
ho
crec. No té res que veure amb l'alcohol les celebracions, això
ja
ho podem apuntar i tant que sí. Anem a la convidada d'avui.
Abans
l'hem nombrat, però la volem conèixer el seu testimoni una vegada més. Ens representes, sisplau, Carmen, tu?
Sí, és la Fàtima, eh? I porta, ara farà 2 anyets el mes que ve.
Molt bé.
Sense beure i en Alcohòlics Anònims,
sí.
I bueno, que t'expliqui ella com va ser l'entrada a Alcohòlics Anònims i com està anant de 2 anys per aquí, eh?
Fàtima, molt bon
Hola,
dia.
Bon dia.
Gràcies.
Pues bueno, mira, la meva entrada d'Alcohòlics Anònims va ser per al meu fill, que em va enganxar bevent i em va dir una paraula només perquè ja estaven cansats i em va dir, me das asco. I això que t'ho digui el teu fill petit,
clar, dol,
pues, se'm va clavar i vaig dir, s'ha acabat. Ja has tocat molt fondo i s'ha acabat. I aquesta mateixa setmana vaig trucar per telèfon, vam buscar-ho per internet i vaig trucar i es va posar pues, un home, saps, en el telèfon. I bueno, i aquella, la setmana següent, perquè sempre dius, demà aniré, però fa una miqueta de
ja,
cosa, no?
Ja, al respecte.
I bueno, la setmana següent vaig anar, i afortunadament vaig anar, perquè mira, ara que acabem de passar els Nadals, tu saps lo feliços que hem estat a casa? La nena em deia, mama, és que fa 2 anys que estem celebrant el Nadal, i a l'any nou ens ho passem, perquè ens ho passem pipa, ballem,
clar,
bueno, fent de tot,
i tant.
I sense alcohol, perquè tinc la sort que els meus fills tampoc ni fumen ni beuen.
Bé.
bueno, ells veuran pues, quan van a la discoteca i tot això, lo normal, no?
Sí, sí, sí.
Però a casa no. I a, i a fora tampoc. Tinc, jo, per l'edat que tenen, jo sóc una dona afortunada, no? Amb, mm-hmm. amb això, una mare afortunada, no? I bueno, pues, aquests dos anys, pues, ja t'ho dic, que ha sigut, per mi, personalment, meravellós. Mm-hmm. Això que he tingut, diguem, com se sol dir, que els bebedors, els alcohòlics, qualsevol excusa és bona per tornar a beure.
Sí.
I jo, pues, bueno, ara fet un any, em vaig divorciar i és el dolor més gran que m'ha pogut passar, no? Mm. I gràcies a Déu, pues, mira, estic tan bé.
Clar.
Sí, sí, no m'ha donat per beure, no, d'excuses ja no, perquè penses que el que tinc ara és millor que totes les coses
sí, 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 sí.
que quan estava beguda, ah. m'entens? Ara som tres a casa i a l'amor, la confiança. És que és tan maco.
Sí,
mira, ahir vaig anar a comprar un supermercat i em vaig trobar un company, no? Uh-huh. Que anava ell amb una caixa i jo estava amb una altra. I em va donar una alegria, hasta li vaig dir quan vam anar al pàrquing, no? Perquè, és clar, quan hi ha gent, nosaltres no parlem del que no tenim que parlar,
sí,
no?
Sí, sí.
Per això som anònims, no? I, bueno, quan estàvem en el pàrquing, perquè justament teníem els cotxes junts també, li vaig dir, ostres, tu, quin descans, no? Mm-hmm. Anar a comprar i que et vegi un company. O la mateixa caixera, que diguis, ostres, jo, quan anava a comprar en un supermercat, mirava, encara que tingués que estar dues hores donant voltes en el supermercat, que no trobés la mateixa caixera, perquè, és clar, si jo ahir em vaig agafar 3 litres de vi, avui no puc portar 3 litres de vi, perquè, és clar, estem en un poble i a la llarga et coneix tothom, mm-hmm, no?
Clar.
I hasta li deia, no, el company, quina tranquil·litat, de veritat, poder, pues, trobar-te, saludar-te, no amagar-me, perquè ara no me tinc per què amagar. Per exemple, als meus fills els agrada molt assustar-me, perquè sou molt assustadissa, i abans sempre, ai, ai, que corrents amagant la botella a la cuina, perquè jo sóc també bebedora de casa, i a primer sortir a la porta, aviam que no vingués ningú per després veure, i ara estic tan tranquil·la fent el menjar,
veus,
si entren, qui entren, que no, m'entens? Sí. O la nòvia o el nòvio del meu fill.
Clar, clar.
I és una tranquil·litat, i és que tothom, qui vulgui reconèixer que és una enfermetat, tindria que donar compte de lo que és abans i el després. Uh-huh. És que canvies el mil per mil.
La clau és aquesta, però, això, no? És a dir, reconèixer que hi ha un problema.
Sí.
No? O,
sí.
O detectar que tens un problema amb l'alcohol. Assumir-lo, vaja, assumir-lo que tens un sí. problema amb l'alcohol. Perquè teus fills no sabien que tu bevies.
Sí, esclar, sí.
Ho intuïen, eh?
O, sí, jo els havia jurat i perjurat que, bueno, que no bevia, i, bueno, alguna vegada pues, ha tingut que vindre a l'ambulància a buscar-me a casa.
Sí, sí,
m'entens?
Sí.
I jo me'n recordo un cop que vaig... És que no, bueno, me'n recordo... del després,
sí, sí,
el que va passar en el
cotxe,
perquè
sí.
m'ho han explicat, no? Que vaig caure així, en el lavabo es veu que em vaig quedar, i després entre els meus fills, que eren petits, em van portar al llit i van vindre a trucar una ambulància, va vindre una amiga, per no els nens sols, uh-huh. i la meva filla li deia al de l'ambulància, no, si ma mare no veu, no, i la de clar, la de l'ambulància deia, bueno, tu tranquil·la, el millor ha begut una miqueta, que no, perquè esclar, jo els hi jurava
clar,
que no bevia,
no.
I aquesta situació, doncs ell vulguis o no vulguis,
sí.
És un trauma.
No, i tant.
És un trauma molt gran.
Sí, sí. I més, l'alcohol té això tan pervers que dèiem, no? Associem l'alcohol a les celebracions.
A la celebració.
I associem l'alcohol als problemes, també.
Els problemes.
No? Tu has dit, t'has divorciat fa un any, seria
sí.
l'excusa perfecta per...
L'excusa
no?
perfecta.
Per dir, ho estic passant malament, estic deprimit,
sí,
no?
Sí,
la manera
sí.
d'evadir-me és a través de l'alcohol. Però també té aquesta connotació, que és el pervers.
Sí.
No?
Sí, 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 I... perquè l'alcohòlic, ja t'ho dic, bueno, l'alcohòlic en actiu busca qualsevol
excusa
per seguir bevent. El que estem ja, que ja portem uns temps, doncs ja sabem que
clar.
El que tocar-ho és la mort.
Sí, sí,
és
sí.
que és la mort, és el psiquiàtric, que, bueno, és que és... I a més és que perds tant el cap. Uh-huh. Ara jo farà dos anys, i ara començo a despejar-me el cap, perquè... Encara el primer
sí,
any
el
és el que dius, no? Que el primer any no facis res, no? Uh-huh. I a més quan em va passar tot, i que va ser molt fort. I però encara tens, jo crec que tens encara les burbujes, no? En el cap.
Sí, 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 clar,
que és ara, després dels dos anys, que comences a netejar una miqueta.
Sí, sí, clar, és un tòxic, no? És un producte tòxic sí. i afecta físicament, evidentment que ho fa també a nivell emocional, social, vital, però també ho fa de forma física,
física.
I tòxica. Has parlat de la primera trucada. Recordes la primera primera trobada, el primer dia que vas a la reunió.
Sí, 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 sí. Jo me'n recordo, bueno, vaig entrar, primer vaig dir-li als meus fills, bueno, jo vaig, però com que jo, el GPS i jo no ens portem bé, demà, vale? I li vaig dir al meu fill, la meva filla ja tenia el cotxe, i dic, bueno, doncs, acompanyem a vosaltres, avui només per mirar un test i després jo ja vindré sola. I sí, sí, vam donar la volta. I bueno, vam veure on era així, i el dia següent pues, vaig anar jo sola.
Molt bé.
I me'n recordaré tota la vida, perquè jo sempre dic que són dues portes blanques que ja vas tu amb una patada, les obres, perquè són fines, són d'aquestes... Però el que costa obrir aquesta porta, ah, pesa
el que pesa. Arriba a pesar.
Mare meva. I jo trucava i, esclar, hi ha una porta aquí i l'altra aquí, no? I jo pensava que se tenia que entrar per la dreta, el que no m'esperava era la dreta. I resulta que la de la dreta no s'obre, no? I sí, sí, vaig entrar, vaig veure, em vaig quedar molt sobtada, perquè la gent que jo m'esperava, doncs, pues, no sé... Sí que jo sabia que era alcohòlica, però que jo més o menys era normal, però no m'esperava tanta gent que fos tan normal, m'entens el que t'ho vull dir?
És aquest estigma que dèiem abans amb la Carmen, no? Del borratxo, no? Em trobaré borratxos, perdoneu, és tal qual, em trobaré qualsevol cosa, no?
Sí, sí, jo pensava, ostres, doncs aquesta gent...
Són com jo, són com jo.
I després, bueno, em van agafar un home i una dona i em van portar en un quartet per fins a... per explicar jo una miqueta i explicar-nos a ells com va, vale? I bueno, ja em vaig quedar, ja no he tornat a marxar. Ja no he tornat a marxar.
Ostres.
O sigui que... I allà som dos... Bueno, fan reunió tres cops a la setmana, però jo només en vaig dos.
Val. Saps? Va bé, va bé. I això, repetir, que hi han reunions i trobades en tots els punts de la comarca.
Sí.
Ja sé que es dividiu per àrees, no? Em fa l'efecte,
sí.
Barcelona, Tarragona, sí, comarca,
sí, sí.
Etcètera.
Sí, sí, sí.
Aquesta... comarca, el Penedès, per dir-ho així, hi ha molts grups, perquè els municipis del voltant tots tenen grup d'assessorament, així que qualsevol persona pot desplaçar-se a qualsevol d'aquests grups, en proximitat o no, és a dir, totalment llibertat per triar on anar, aquestes reunions.
I tant,
que sé?
I tant, perquè mira, si no vols vindre aquí al Vendrell, perquè mira...
No vull que em coneguin, el que sigui.
Sí, però bueno, que al final el que te trobes està el mateix que tu, i per la mateixa... I com som anònims, l'anonimat és la base espiritual de les nostres tradicions. Una de les nostra tradició més fonamental és l'anonimat.
Sí.
I el respecte a l'anonimat.
I tant.
Llavors, aquest anonimat és molt important per tots nosaltres, com ja t'he dit, però si no vols, mira que no vull anar al Vendrell, tens aquí a Calafell, tens a Cubelles, tens els monjos, tens a Vilafranca, tens, bueno, vull dir, Tarragona.
Sí.
Reus.
No te'ls acabaràs. És a dir, l'oportunitat de triar qualsevol d'aquests grups.
Ah, això mateix.
Només faltaré.
Hi ha un número només per tots els grups.
Molt bé.
Per què? Perquè si, per exemple, tu dius a la persona que t'agafa el telèfon, pues mira, no vull anar al Vendrell. Pues mira, tens reunió a Calafell a tal hora, tal hora, tal dia. O jo vull anar al Vendrell, pues mira, al Vendrell
tal dia.
I sempre pues, la persona que t'agafa el telèfon, que és una companya igual que jo i que Fàtima, és una persona que t'ajudarà a assessorar-te, vull dir, a on anar-hi, al grup més pròxim, o com anar-hi, o què és el que ha de fer la persona.
Fantàstic.
I bueno, pues, és una de les coses que també fem quan entres a Alcohòlics Anònims, és donar-te un fulleta, un test.
Sí, va molt bé. Un test, per
sí,
omplir.
Sí, un test per omplir, però és només per tu,
Val.
O sigui, nosaltres en Alcohòlics Anònims no tenim... ni estadístiques ni apunten a ningú,
és una autoavaluació
per
la mateixa persona.
Sí, i està molt xulo, perquè, bueno, mira, si algú pensa, oye, tengo problemas amb l'alcohol o no, pots venir al Alcohòlics Anònims, te donarem el test i ningú de nosaltres te dirà si ets o no ets alcohòlic. Només has de dir-te-lo tu.
Clar,
això és fonamental també, perquè si la persona, o sigui, si a ti el teu home, la teva dona, els teus fills te diuen, no has d'anar al Alcohòlics Anònims perquè tu... i tu no ho veus, oi, escolta, no recuperaràs,
no, clar, sí, no hi ha la voluntat.
Sí,
Hi ha persones com jo que vaig anar per un ultimàtum i me vaig quedar.
Sí.
Però jo, bueno, després vaig reconèixer que sí que tenia un problema.
Clar, a priori, no, ho acabes reconeixent.
Sí.
Doncs la importància. Recordem el telèfon abans de marxar.
Sí. El telèfon és el 606 586 270.
Perfecte.
Repito en castellano. Uh-huh. 606 586 270.
Perfecte. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per venir, gràcies,
per aquest
Fàtima.
Espai,
gràcies a vosaltres.
I me n'alegro molt d'estar
I, de, igualment.
D'estar aquí.
Ens retrobem el primer dimecres del mes de març.
Fantàstic.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau. Adéu.
La Calaixera, un programa unicap de tot.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat, a hores d'ara hi ha diverses complicacions. A l'R2 Sud hi ha retards de més de 15 minuts a causa de la incidència ja resolta en un tren del Prat de Llobregat. També retards de més de 15 minuts també a les línies R1, RG1, per un, aquest cas una assistència sanitària a una viatgera a l'estació del Clot. A banda, trànsit, alerta per boira espessa, també que dificulta la visibilitat a l'AP2 entre Castelldans i Juneda i s'ha limitat la velocitat als 100 km per hora. I en marxa la negociació parlamentària per avalar la reducció de la jornada laboral a les 37 hores i mitja. Un cop aprovada pel Consell de Ministres, la mesura, que compta amb el suport dels sindicats, volíem dir, no té garantida encara la majoria del Congrés per tirar endavant. Bona part de les mirades del govern de Pedro Sánchez se centren ara en Junts, que ja ha advertit que no donarà cap xec en blanc als socialistes. La reforma que rebutja la patronal podria beneficiar uns 12 milions de treballadors i, si supera el tràmit parlamentari, es calcula que entraria en vigor quan acabi aquest mateix any. I Revolta Pagès anuncia que els talls que es faran a les carreteres a partir del dilluns vinent tindran caràcter indefinit i seran igual o més forts que els de ja fa un any. El sector primari sortirà al carrer, diuen, per dignitat. Consideren que després de les mobilitzacions de l'any passat, més enllà d'una molt bona voluntat, no hi ha hagut pràcticament cap canvi. Mar Ariza, vicepresidenta del Gremi de la Pagesia Catalana, diu que han esperat el canvi de govern i que, malgrat respectar els seus tempos, no s'ha entès l'urgència de les seves demandes. Per això tornaran a mobilitzar-se.
Les mobilitzacions fortes, tal i com s'entenen, començaran el dia 10 i seran indefinides. Vull dir, no sabem nosaltres què passarà, com pot anar, si hem d'anar a Barcelona. Estem disposats a tot, perquè com que la situació és tan crítica, no hi ha res més, vull dir, és tot el que tenim. Però sí que és veritat que plantegem talls totalment indefinits fins que realment es compleixin doncs, les condicions que demanem.
Al seu torn, el secretari de Mobilitat i d'Infraestructures del Govern, Manel Nadal, ha demanat que els possibles talls siguin ordenats i civilitzats i ha recordat que hi haurà també uns serveis mínims i que també es pactarà amb el Departament d'Interior els talls perquè es facin de manera ordenada. I la Policia Nacional ha detingut 1.920 fugitius de la justícia, 1.754 reclamats per jutjats espanyols i 166 internacionals. D'aquestes últimes, la majoria per ordres de detenció per tràfic de drogues i homicidis. Per territori s'han detingut un total de 131 persones buscades internacionalment a Barcelona, 12 a Tarragona, 12 a Lleida i 11 a Girona. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
El
El butlletí de les 11, les notícies actualitzades en aquesta franja i que ens porta a la tercera i última part del programa. 4 minuts que passem de les 11, justament, avui dimecres 5 de febrer, edició número 3715. Com sempre, hem començat puntuals a les 9, hem anat desenvolupant temes, moltes coses, d'aquelles diferents i que ens agraden i que ens porten justament a partir d'aquest dimecres i en aquesta tercera hora a estrenar i a començar una nova secció. Una secció amb l'Associació Literària com a Ruga Literària, justament. Fan moltíssima activitat, a més reuneixen un gran nombre d'autors, d'autores, escriptors, escriptores, i serà l'oportunitat, com ara deia, de cada 15 dies, de conèixer tota la seva activitat, conèixer tota la seva agenda, però el que més important, conèixer els escriptors, les escriptores i les seves obres que en formen part. De seguida ho acabarem d'emmarcar, tot això, no us ho perdeu. I després ens quedarà una bona estona per la participació i per les trucades per aquests canals habituals, via WhatsApp, via correu electrònic i també via telefònica. Després ho acabem de recordar. Doncs vinga, seguim i continuem. Tercera i última hora, Samé.
La Calaixera, un programa únic de tot.
Ens agrada sempre, sempre començar una nova secció. A partir d'aquí, els dimecres cada 15 dies, bé, una secció literària, però que va més enllà dels llibres, sinó dels qui ho fan possible, en certa manera, eh? Ho anirem desvetllant. A través de Com a Ruga Literària, i qui ens conduirà a aquesta secció, ja ens acompanya, que és la Glòria Gómez i la Rosa Martínez. Molt bon dia a les dues.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé. Molt bé, genial, molt bé, molt contentes, molt bé.
Sí. Doncs per fi oficialitzem aquesta secció i aquest contacte ja assidu i habitual. Feia temps que en parlàvem, eh?
Sí.
Dèiem, això ho hem de quallar, això ho hem de una mica de quadrar i oficialitzar, i ha arribat ara.
Sí, molt bé, perquè ja ha arribat.
Feu
molt agraïdes, doncs, molt bé.
Igual que vingueu, per això hem anat parlant de moltes de les activitats que heu anat fent, molt dels llibres dels vostres socis i sòcies, i això, a partir d'aquí ho anirem coneixent de forma assídua cada 15 dies, això, amb aquesta doble vessant, l'agenda, l'activitat, que és molta, i també escriptors i escriptores, que també sou molts. Quants socis sou actualment a l'associació?
Unos 120.
Sí, 120.
120,
120, 125. Sí.
És una barbaritat, això.
Sí, molt bé. Per això t'he dit que molt contentes.
No, i tant, i tant, i tant. A més, no fa pas massa que us veu instaurar, no? Que veu començar com a associació.
Dos anys, més o més, sí. Reglat ja tot. Clar. I tres anys... abans, sí, més o més, no? Tres
sí,
anys.
Sí, tres anys, sí.
Imagina't, imagina't. Sí. Amb molta feina?
Sí, molta.
Amb molta activitat?
Molta, molta, sí, molta. Sí. Perquè tenim tantes activitats i tantes coses que això... Clar. És un treball que va darrere.
Clar,
i
no està clar. Les coses gran, no s'organitzen sí. soles, organitzativament parlant, però també suposo que la gestió d'una entitat amb 120 socis oirà, també...
Sí.
No, porta la
porta
seva cosa,
Algun que l'altre problema.
Un altre mal de cap.
Sí, sí.
Clar, bueno. Estem parlant d'aquests 120 socis i sòcies, la majoria escriptors i escriptores, però no tots, no?
No, hi ha gent que són lectors.
Val, que és allò...
Lectors i simpatitzants.
Val,
vull dir que, no.
Que hi ha aquesta doble vessant, no? D'aquesta sí. entitat, donar suport. Exacte. Als autors i autores, però també a lectors i lectores.
Uh-huh. Hi ha molta gent que volen donar un suport a nosaltres i doncs són simpatitzants i aquí estan amb nosaltres per a...
Sobretot gent de sí. Com a Ruga, no? Clar. Que s'ha apuntat per ajudar des del principi.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Això és un agraïment perquè no ens coneixia ningú.
Clar.
I de cop i volta, doncs, molt bé, molt agraïdes.
Sí, sí, sí. Això, el punt neuràlgic és Com a Ruga, uh-huh. Aquí neix tot, però d'aquí s'expandeix.
Clar. S'expandeix per tot arreu.
Exacte.
Sí,
el municipi, la comarca, sí, sí. El territori i el país, m'atreviria a dir.
Sí, sí, perquè també està previst fer coses
veus?
Fora de Catalunya.
Inclús
sí.
Teniu socis i sòcies que són fora, d'aquí del territori, justament. Uh-huh. A sí. més, sou molt actives a través de xarxes, al Facebook publiqueu moltes coses, és a dir, que teniu molta vida i fa que molta gent estigui molt pendent de la feina que feu.
Exactament.
M'heu passat un díptic informatiu, un full informatiu, sí. que és el que segurament repartiu i envieu a moltes bandes. I m'agrada que comenceu justament el primer, a banda del títol, l'associació com a rua literària, és la importància de la cultura.
Exacte.
És a dir, comenceu explicant lo important que és la cultura, en aquest cas basada en els llibres i la lectura.
Exactament.
Suposo que és una mica la base i l'objectiu fonamental de la vostra associació. Com va començar? Quina va ser la idea inicial? Us trobeu? Us ajunteu? Clar, no, com sorgeix tot?
Sí, va, bueno, un grup d'escriptors que cada uno iba per un lloc diferent, doncs vaig unir en un evento que va fer l'alcalde i ell em va donar la idea de fet l'associació. I doncs vaig començar i a poc a poc la gent es va unir i així pues hem arribat a fer un número.
Val.
Bastant numerós.
Sí,
poquet a poquet, però
bé, i s'ha fet gran fins ara, relativament poc temps. Clar, jo us he presentat com a responsable, sou presidenta i tresorera, respectivament, de l'associació, però també sou escriptores, vosaltres.
També.
És a dir, que el punt de partida inicial és que...
Va ser això, l'escriptura, no? Ens va unir d'entrada a l'escriptura, als llibres.
Perquè no, el territori aquí a la comarca i al municipi va ser oposat. Associació literària?
No.
Que no n'hi ha cap, que no. Clubs de lectura sí, per suposat.
Exacte, hi ha molts, hi ha molts grups, però associació sí, no. Com nosaltres, no.
Clar. Són la primera del Vendrell, a més.
Per del Vendrell, és molt important. I m'atreveixo a dir que...
Del Baix Penedès.
Sí, del Baix Penedès i més, i més enllà.
Jo crec que també, Jo, pel que vaig treballant aquí a la feina, més o menys ho anem controlant, i jo, almenys a la comarca, que és el que dominem, no... crec que no hi ha cap altra associació literària d'aquestes característiques. Sí que hi ha molta iniciativa i crec que som una comarca com molt amant de les lletres, i això és bo, perquè som una comarca molt rica en autors, en autores, en gèneres, i això és boníssim, i ho anem comprovant diàriament aquí en aquests espais. Però sí, allò que hi hagués un nucli, no?, que ho reunís i que ajudés, o que creés xarxa, perquè l'objectiu és crear xarxa també entre vosaltres.
Sí, comunitat amb la gent.
Clar.
Que això és molt important.
Perquè segurament molts de vosaltres a priori no us coneixíeu.
No, jo a ella no la coneixia. No. Pensava
que va.
Veus?
La primera vegada que ens vam veure no ens feien molts de casa.
No? Bueno, és el que passa, no? A vegades estaves fent, coneixes gent, et presentes, vas fent, però clar, quan ja arriba, no?, hi ha un punt que ja, aquest punt inici...
A més, con les trobades que fem també literàries, no?, de maratons, de recital de poesia i aquestes coses que fem, coneix a més gent i s'uneixen més, no?, i això és molt bonic, anem a menjar, a fer coses junts, voluntariat, moltes coses.
Sí.
I vas conocent,
fent
comunitat, com diu Rosa.
Vas ampliant la xarxa, això, fer xarxa... conèixer altres escriptors i escriptores i també fomentar l'escriptura.
Això és molt important.
No?
Això fem curs d'escriptura terapèutica i també maratons d'escriptura.
Val.
Que del maratón d'escriptura surten nous escriptors.
Val.
I això és important.
Expliquem-ho, recordem, què és una marató?
Una marató d'escriptura, bueno, ho fa la meva companya Graciela Montelo. Doncs mira, és una hora que estem junts, que cada 10 minuts es posen diferents, a veure, hi ha noms, hi ha frases, hi ha coses, i cadascú agafa un i d'aquesta cosa que li ha sortit, aquesta paraula, aquesta cosa no, d'aquesta paraula, té que escriure 10 minuts.
Val.
I després ho té que llegir en veu alta. I així tothom, no?
Clar.
I després una altra ronda, més complicat. Aleshores una vegada més, una mica més complicat.
Val. Clar, i es va sumant
els
quilòmetres, per dir-ho així, simbòlicament.
Sí.
És un reto, és per a vivir-lo.
Clar. És que quan el món literari és amplíssim, no? Podem escriure de qualsevol cosa.
Sí, exacte, de tot.
D'això, d'una paraula...
Sí, d'una paraula, exacte.
Pot sorgir un text, pot sorgir un conte, pot sorgir una novel·la, i això és el que fa.
És
una banda,
el començament, la paraula.
Clar, sí. I és el que fa que sigui tan interessant l'escriptura a nivell creatiu. No, però clar, pots escriure de qualsevol cosa, del teu univers, de no...
És la clau. És la clau, és clar, és el més important.
Gèneres també inesgotables? no? Des de poesia, novel·la, narrativa, novel·la negra, contes infantils...
Sí, que ja vam fer la primera fira, l'Alcoiris. Autoajuda, és que hi ha molts gèneres. És com ho deia Rosa, d'una paraula, a lo millor d'una persona escriu un conte, una altra escriu una poesia i una altra escriu d'una altra cosa. Doncs surten tantes coses.
I important que aquesta paraula... per ella pot ser una cosa, per mi una altra i per tu una altra.
No, clar, clar, clar,
la mateixa paraula.
La mateixa paraula, i tant, i tant, i tant. I inclús la manera que està escrita depèn de com es llegeix. De com la llegeixis, en quin estat d'ànim la llegeixis, la pots llegir d'una manera o d'altra. És curiós, que a vegades els llibres...
El sentiment que li poses...
Sí, sí, a vegades, no? Llegeixes un llibre de joventut i quan el llegeixes de més gran... ha canviat totalment aquell llibre.
Sí, completament.
El sentit, i trobes un altre sentit, un altre... No? És important. El foment de l'escriptura, el foment de la lectura...
Que això és molt important.
Clar.
Perquè si no n'hi ha lectors, els escriptors ho tenim molt malament.
Us autoalimenteu. També puc entendre que els qui sou escriptors també sou lectors.
I tant, i tant. Hay que llegir molt per escriure, molt, molt.
Jo des de petita, des de molt petita, he llegit molt, molt.
Jo també.
I continuo llegint, clar.
Quins són els vostres gèneres... d'escriptura, em refereixo...
El meu, contes infantils.
Clar, infantil, que
la majoria d'educació mediambiental i culturals.
Molt bé, el missatge.
El meu, bueno, soc poeta, i a part escric també novel·les de ficció realista.
Ostres! Uau! Home, si novel·la i poema, hi ha un món, no? Un abisme, també.
Bueno,
no?
Però m'agrada molt.
No, no, clar, no, aquesta és la base, també.
Jo poesia escrita de petita.
Clar.
I comptes igual, no?
Sí, 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 sí. A partir d'aquí, i dins aquests objectius que més o menys hem anat explicant, el que oferiu és això, el que hem anat dient ara, esdeveniments, trobades, maratons, fires... I, de fet, ara, properament, la setmana que ve, coincidint amb Sant Valentí, oferiu una fira?
El 14 de febrer, si al mercat, allà al carrer del Cafès i al carrer de Doctor Robert, tindrin 24 escriptors que estaran allí...
Molt
amb els nostres llibres i esperant que la gent passi i agafi lectura i estigui amb nosaltres i que nos coneixen una miqueta.
Molt bé. Que sigui Sant Valentí i el Dia dels Enamorats, la temàtica serà aquesta? O no? És una excusa.
No.
Simplement és una excusa.
Sí,
o l'excusa per regalar llibres també.
Sí, també, clar.
Exactament.
Però hi ha gent, com que sigui Sant Valentí, no regala, pot regalar una novel·la policiaca, vull dir,
no té
res a veure.
Ja. Ho entenc. És l'excusa simplement per organitzar aquesta fira.
L'escena romàntica després.
Després de regalar el llibre, que és un molt bon regal. Això serà el divendres dia 14, ho dic, que dic ara la falca, divendres 14 al carrer dels Cafès, a partir de quina hora o quina franja horària?
De les 9, no?
Sí, des de les 9 fins a les 8 del vespre.
Ostres, tot el dia.
Tot el dia estarem.
Tot el dia.
Coincidirem al matí en el mercat setmanal, que això serà molt bo perquè hi haurà molta gent, i a la tarda, doncs mira, estarem allí.
Molt bé.
També.
L'oportunitat de conèixer les publicacions que ja estiguin, els seus responsables, que això sempre és bo. No conèixer els escriptors i escriptores que fan possible aquests llibres, poder parlar amb ells,
a la gent li agrada molt apropar-se a l'escriptor i parlar amb ell, això li agrada.
Clar.
I portar-se un llibre assignat, això
sí,
és que
és impagable.
No és el mateix que és comprar-lo a una llibreria que no està assignat.
És impagable.
Exactament.
També sé que com a associació i d'aquest recolzament i de suport als escriptors, el que feu és correcció de textos, els ajudeu a publicar, etc.
Sí.
És a dir, qui tingui l'interès de fer una publicació, que potser tecnològicament avui en dia tot és més fàcil, però se n'ha de saber. No, suposo que avui en dia a través d'internet i tot fer una autopublicació és més fàcil.
Sí, però una correctora és necessària.
Exacte.
Una maquetadora és necessària.
Ah, aquí vaig.
I clar... i a les nostres files hi ha de tot.
Molt bé, i que d'això que poden ajudar a la correcció dels textos, a la maquetació, i també suposo que sota el segell d'Associació Literària, com a Ruga Literària, també de cara a tocar la porta algun editorial també deu ajudar. O,
bueno,
què? O és més complicat?
És molt complicat.
És complicat.
Són tan tancades com sembles a l'editorial?
Sí.
A més, aquestes publicacions són una mica més properes, eh?
Les editorials és un món a part. Jo particularment he tingut un problema molt greu.
Sí?
Sí, perquè la meva editorial ha tancat sense dir res.
Ostres.
Sí, amb els arxius i amb tot.
Sí,
i bueno, ja hi anem, no? A veure si podem recuperar.
Ostres.
I a veure què fem. I ara tinc una altra editorial i la veritat és que és complicat, eh? Que no és...
no és fàcil.
No, sí. Clar, segurament les grans editorials es recolzen amb els grans noms, no? Amb els grans bestsellers, que està molt bé, eh? És a dir, el món és prou ampli per tots.
Ja, però bueno, però... saps què passa? Bueno, això seria una xarra molt...
Sí, sí, això és un altre tema.
Com a ruga literària.
Sí, sí, sí.
Això dintre del nostre grup, que hi ha gent que sempre conté les històries, el que ens ha passat, no? A les editorials i entre nosaltres...
Clar, a compartir-ho.
Exactament.
A compartir-ho.
És aconsellar... aconsejamos i diem pues mira, per aquí, per allà, i cada un la seva experiència,
no,
després
cadascú el tria. Sí que en consta que hi ha certes editorials més properes i que sí que donen oportunitat potser a aquests escriptors més propers, però falta potencial, eh?
Falta molt,
que
molt.
Hi hagi aquestes ganes d'invertir i de poder tirar-ho endavant.
Sí, normalment nosaltres la majoria són autopublicats.
Clar.
Perquè és una mica complicat. Les editorials que t'editen, clar, van per guanyar.
No, són empreses i van
amb benefici econòmic. Sí, demanen molts diners per a publicar els primers llibres.
Està clar. I en canvi, segurament en molts casos, la majoria dels vostres casos, no hi ha un... Evidentment que suposo que arribar com més lluny millor, l'escriptura, però no hi ha un esforç. Jo no escric per guanyar-me la vida, m'explico, eh?
Exactament.
És a dir, no hi ha un interès de lucre, en els vostres escrits.
No, home, sí, també millor.
No, clar, el que dic...
Clar, jo parlo per mi.
No, perquè jo tots...
m'agrada estar tot arreu,
sí,
no?
Sí.
Però això és molt complicat.
No, és obvi que, no, com a interès personal, tothom vol arribar, no és impossible en el seu interès, en la seva professió.
Jo és per hobby. Sí, sí. Més que per guanyar, guanyes per haver fet més llibres.
Sí, sí, sí.
I sempre estàs invertint el que estàs guanyant.
Clar, que
és un hobby.
La majoria dels casos, no?, d'aquests escriptors i escriptores, que anirem coneixent, És a dir, cada 15 dies ens aportareu algun d'aquests noms i podem conèixer-los una mica més i conèixer les seves obres, els seus llibres, que han publicat, que estan fent, etcètera. I dins aquestes seccions també entrareu vosaltres.
Clar.
Sí. No com a autores.
Sí.
Com a autores, a banda d'ajudar-nos a conduir i a portar aquesta secció. Molt bé, doncs, secció estrenada, inaugurada. No sé si voleu afegir alguna cosa més.
No. Donar les gràcies només i que, bueno, ja aquí estarem parlant.
Fantàstic.
Que la gent venga allí el dia 14.
El dia 14.
Això sí,
sí, que vinga, que vinga, que estarem allà esperant.
Que vinguin
a tot el que vulgui apropar-se.
A conèixer la fira, amb aquesta vintena llarga d'escriptors i escriptores que es diu aviat. Doncs ens retrobem d'aquí 15 dies.
Doncs molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per tot.
Endavant ja parlarem d'altres fèries, d'altres fires.
D'activitats i d'agendes i allò que aneu fent. I tant, per això ho fem. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
Escoltes Ràdio El Vendrell. Som Via Lliure, la referència en impressió i art gràfiques del Vendrell. Utilitzem les últimes tecnologies en estampació de tèxtil, marxandatge corporatiu, articles de regal, fotocòpies, enquadernació, impressió de projectes per a empreses i cartes de restaurant. I també t'oferim cartelleria en gran format, col·locació de lones i vinils i retolació de vehicles i comerços.
Via Lliure, a la plaça Vella 8 del Vendrell, telèfon 977-660-365. Visita la nostra web, vialliure.com.
Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
Tota la informació local i comarcal a 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
L'actualitat musical de 3 a 6 a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur al compás del 3x4.
Todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM.
Y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat.
Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
Y con la colaboración de Onda Capital 95.1 de la FM.
Sentir de Andalucía.
Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
participació i trucada, secció important, sempre en tot aquest contingut de la Calaixera a partir d'aquests instants. Les 11 i 23 minuts. 977 15 70 69 o ens podeu enviar un missatge de WhatsApp al 638 58 99 88. Igual de fàcil. I de fet tenim ja les primeres trucades. Bon dia.
Bon dia, Pere.
Jan Papalet, què dius?
Escolta, que has canviat l'aparatur de música, aquest que tens aquí davant.
Quin aparatur? Això del telèfon?
Perquè jo sempre miro el llum gros i avui no veig cap llum gros.
S'ha canviat. Això és un híbrid telefònic. Això converteix la trucada en digital per passar-la per taula. I l'hem canviat.
L'has canviat, Pere?
Sí, perquè ahir es va espatllar. Els qui van estar més atents, ahir o abans d'ahir, van veure que el Víctor estava per aquí remenant mentre anàvem parlant, perquè va fallar en directe i el Víctor va canviar-ho aquí en directe.
Com que jo sempre mirava el llum gros, dic, sí. Avui no va.
Sí. Bueno, que hi ha uns leds molt petitets, però clar, potser no els apreciaràs tu per pantalla.
Molt bé, Pere. Això és bo, anar modernitzant. Sí.
Bueno, és un de vell aquest, eh? Es va espatllar aquest i aquest és un de vell que s'ha posat aquí per veure si l'altre es pot arreglar, eh? Vull dir, no...
Ja. Vols dir que no haurem de canviar el bomb un i l'altre?
El bomb... S'hauria de canviar, però és que ens fa il·lusió mantenir-lo. Perquè té tanta història aquest bombo que ens fa... Sí. L'hem d'arreglar. Un dia sí que m'hi posaré i intentaré arreglar allò, enganxar-ho ben enganxat i això sí que ho vull fer-ho.
Bueno, si mai el canvieu, feu una subhasta a veure qui dorme.
A veure, mira, potser sí.
Per anar ja valtros.
No, fem per fer un dinar col·lectiu, a veure si es dona per fer un dinar col·lectiu, encara que sigui, no? En tota la gent que ens truqueu.
Bueno, jo dono idees.
Sí, estaria bé. Què dius, Jan? Què dius? Alguna cançó?
Bueno, com que hem de començar per animar la calaixera, sí. Què et sembla si posem aquella de la trinca que té molts anys? El huevo de Colón.
Ah, il·lustres.
Oh, és de conya.
Sí, el huevo de Colón, molt bé. Fantàstic, doncs vinga, això ho farem.
I demà tenim cine o passarà com la setmana passada?
No, demà tenim... Mira, fàcil d'explicar-ho. Demà tenim cine. Demà podem estar en directe fins a 11:45. A partir de 11:45 no podrem estar en directe.
Molt bé.
Per raons logístiques hem de deixar l'estudi i llavors deixarem... L'última mitja hora serà gravada. Només l'última mitja hora. Així que demà no tindrem participació. Si anem així en directe, però a partir de 11:45 ho deixarem enregistrat.
Molt bé.
Farem trampes.
Bueno, doncs, visca la cuina i visca tots els calaixeros i calaixeres. I endavant amb el programa. Adéu,
visca,
adéu.
Visca, gràcies, Jan. Adéu, adéu. Més trucades. Bon dia.
Bon dia, estimat.
Maria Dolors.
Hola, Teresa.
Què dius?
Molt bé.
Sí, tot bé.
Fa solet.
Sí, fa un dia...
Fa un
dia maco, sí.
Sí, jo he sortit ja al centre, ja. Ja he pres una miqueta el sol, també. Sí.
Ah, que bé.
M'agrada anar fins al centre.
Sí, home.
I avui m'he trobat amb l'alcalde, perquè sempre va pel mateix camí que bé que el meu, perquè tots tirem avall al carrer... Ai, se m'imaginava dir. Al carrer...
A carrer Reial.
Sant Javier.
Sant Javier, perdona.
Sí. I li he dit una incidència que hi ha, i sí, se l'ha apuntat de seguida al telèfon i tot.
Bueno, fantàstic, veure, sí, que bé.
I veig que al pont ja tenim les malles posades.
Sí,
l'estan
restaurant ja. Totes les vestides i això, sí. Sí.
He sentit per la ràdio que deies fins a l'estiu.
Sí, bueno, previsiblement fins a l'estiu.
Fins l'estiu, bueno.
Sí, les hores a vegades s'allarguen, però la intenció inicial és o abans de l'estiu, inclús, sí.
Una miqueta de pols, però bueno, hem de fer els sacrificis i pues quedarà guapo.
Ah, sí, home, sí.
Home, s'han de fer coses, novetats i tot això.
Sí, home, tot t'ha d'anar arreglant, sí, no?
Pues sí, estimat. Mira, carinyo meu, avui vull demanar una que fa tant temps que no sento, bueno, que no sentim, el Diango.
Ah, bé.
Senyor, no sé si és gaire ara ja, perquè encara està...
Sí, és viu, deu ser gran ja, no sé si fa encara música.
Ja ho sé, molt gran i ja no. Sí. El seu fill sí, però ell no. Bueno. Mira, hi havia una cançó d'ell bastant romàntica, no?, de les meves. Aquella que era Volverte a ver.
Ah, bé.
És molt maca, la del Diango.
Esa quina és, ja. Volverte
a ver. Era romanticón, és romanticón el Diango.
Home, clar, és el rei del bolero, sí, home, tu diràs, el rei del bolero.
És aquell que li agrada, exacte.
Sí, sí.
La gent que li agrada amb els boleros i això són bastant així, romàntics.
Sóc romàntic, sí.
Molt bé.
Ja ho crec. Molt bé.
Així demà no hi haurà participació perquè ja...
No, sí, estarem en directe de les 9 fins a 11:45, sí, fins a les 11:30. I l'última part l'hem deixat enregistrada perquè hem deixat lliure a l'estudi, que han de fer també hem d'arreglar una cosa i l'hem deixat en aquella hora.
Pues ja fins divendres ja ens sentirem.
Divendres sense cap tipus de problema, si no hi ha res de nou.
Molt bé, tresor.
Molt bé.
Vale, petonets i abraçades.
Gràcies, igualment.
Adéu, carinyo.
Adéu.
Bon dia.
Bon dia, querido.
Montserrat.
Hola.
Què dius, com va això?
Mira, bé, el telèfono perquè li, si tinc temps, perquè haig de marxar, haig d'anar a veure el veterinari, que dic jo.
El veterinari.
Oh, escolta, home, que ara es vas per una tonteria i després surts amb un cap més tonto.
Sí, sí, a vegades sí, a vegades et penses que mira pim-pam fora i resulta que la cosa es complica, sí.
No, més una miqueta de revisió.
Ja, esperem, que es quedi aquí. Que es quedi aquí.
Si m'has de posar la cançó, me l'has de posar de seguida, perquè 3:15 em venen a buscar.
Molt bé.
Per anar a veure el veterinari, que dic jo.
Doncs va, te la posarem, a veure si te la posem abans de 3:15, abans de que marxis.
Ah, vale, d'acord, carinyo.
D'acord.
I així és fins divendres, ara, no?
Exacte, sí, sí, demà farem programa, eh? L'únic que l'última mitja no tenen participació. Digues?
On estareu demà?
No, demà estem igual, perquè hem de deixar l'estudi a dos... Hem de deixar només demà l'estudi, perquè hem d'arreglar una cosa, a 2:15. Ai, a 2:15.
Vale.
A 2:12, perdona, a 2:12. Únicament l'última mitja hora, únicament, que serà gravada, eh? Vull dir, hi haurà contingut.
Vale,
demà, l'última part l'hem de deixar gravada, simplement, no té més,
no
té més.
D'acord. No siguis que marxéssiu.
No, de moment no, de moment no. Per raons, l'hem d'arreglar una cosa de la taula i l'hem de deixar lliure, per entendre'ns. Ja està.
Escolta, les coses es fan belles i s'han de modernitzar.
Clar, per això. Tot s'ha d'anar arreglant, si no malament. Sí. Molt bé.
Vale, d'acord, carinyo.
Vinga, gràcies. Igualment. Adéu. Bon dia.
Hola, què tal?
Hola, hombre! Com estàs, Miquel? Com va això?
Pues mira, anem fent la 18.
Mira, hosta, m'alegro de sentir-te, Miquel.
Ja.
Sí, sí,
jo
sí.
També hi estic, ja. Com acabo d'esmorzar o esmorzant, t'escolto el programa.
Clar, doncs moltíssimes gràcies per fer-ho, Miquel. Encara estàs en forma? Segueixes escrivint, fent poemes
no,
i això?
Ja, és que no, i... O si no fos, oi?
Ai, això, no. Bueno.
No. Ara, algunes coses sí que faig.
Però... Val, molt bé.
Te dic un poema?
Vinga, i tant. Fantàstic.
Vale, i com que ara hi ha hagut la García Lorca...
Sí.
Jo hi vaig estar allà al teatre, que vam fer una trobada i...
Sí, molt bé.
Però, en fi, comença?
Vinga, digues, sí.
Vale. Granada se tiñe de rojo por la muerte de su poeta. Rosas rojas sin espinas de su pecho nacieron. Gritos en la noche. Noche negra, noche de interminables paseos de los españoles muertos. ¡Ay, qué delito cometí! Gritas con fuerza al cielo si yo solamente escribí teatro. Poemas, sonetos, odios y venganzas de gente sin un ápice de cerebro. Y allá, por la vereda, se desangra tu blanco cuerpo. Comedia, lucha fratricida, incivil guerra con un millón de muertos. Un sinsentido de otros que como tú de paseos murieron. Federico García Lorca. ¿Qué legado nos dejaste? Tus obras, con bodas de sangre, sabor a miel en los labios, leyendo tus sentidos versos. Y tu cuerpo descansa en el yermo camino. Tus ojos miran al cielo. Y Granada se tiñe de rojo por su poeta muerto. Bé, ya se acaba.
Qué chula, ostras. Qué bé, cuán de sentiment. Moltes gràcies, Miquel, per trucar i per recitar-nos. Gràcies per tot.
Fins una altra,
que vagi molt bé. Adéu.
A reveure. De tothom.
Igualment, de part teva. El Miquel, que durant molt de temps ha estat el nostre poeta particular... i feia secció aquí amb nosaltres, on justament donava a conèixer les moltes poesies que fa i que té publicades, de fet. Bon dia.
Bon dia.
Hola, Isabel.
Hola, què tal?
Molt bé, i tu?
Molt bé, aquí anar fent feina també, escoltant-vos.
Molt bé.
Escoltar-lo de... com a arruga literària, també.
Sí.
Sí,
molt bé. Doncs això, aquesta és la intenció, anar explicant coses. Anar explicant coses.
Sí, no, està bé.
Molt bé.
Nos tenim aquí com a arruga per anar... No, no hem de vindre fins a Vendrell per anar a buscar algun llibre i anar a fer alguna activitat.
Home, sí. Mira, ja és l'aniversari, és el cinquè aniversari, crec, de la sala de lectura de com a arruga. I que està plena de vida, fan moltíssimes coses, és un servei que era imprescindible, vaja, i que s'ha consolidat i que tant de bo en un futur proper es transformi en una biblioteca també amb cara i ulls, també estaria bé.
No, és que aquí com a Ruga, com vas dir tu, em sembla ahir que cada cop hi vivim més gent.
Exacte, sí, i tant.
Que ja tenim dues escoles,
i tant.
Els masos també venen cap aquí. Pues,
sí, i tant.
No, és, cas, tot.
És un nucli plenament consolidat.
Sí.
Inclús a vegades, mig en broma, mig en sèrio, jo he sentit la reivindicació de com a Ruga independent, ja t'ho dic ara,
Sí.
Allò, com a Ruga municipi, saps?
I el Francàs també va, un temps que hi va haver un grup i això, que després al final va quedar amb res també,
sí,
va començar amb molta d'això també, però bueno.
Independència o el Francàs?
Sí, ja estem bé.
I, no, i tant.
A Vendrell.
I tant que sí.
Ja és una ciutat gran també.
Sí. Sí.
I, bueno, però també cal que se'n recordin de les platges.
No, clar, exacte.
Els polítics, no només a l'estiu també.
Sí.
Perquè també se'n recorden quan, quan en comença Setmana Santa i tot, en comença a veure una mica més, en comencen a pintar alguna cosa, a fer alguna cosa, però a l'hivern ens tenen una mica...
Els que viviu tot l'any també necessiteu serveis de primer ordre i de gran ciutat. Sí, senyor. Molt bé, Isabel.
Molt bé, doncs. Vinga, bon dia a tothom.
Gràcies per tot. Gràcies per trucar. Que vagi bé.
Bon dia a tothom.
Adéu, adéu. Hola.
Escolta, Pere, jo seré breu.
Digues, Jan.
Però com que no puc felicitar amb el Miquel personalment...
Sí.
Aquest home de com a Ruga es mereix un monument, perquè el felicito de tot cor per aquest poema que ha dit de García Lorca.
Que bé,
perquè jo, com que sé la història d'aquest home i tot el que va passar, m'ha agradat molt aquest poema, noi.
Doncs vinga, de part teva, ens està escoltant segurament.
Sí, felicitar
així que...
de tot cor, I ole.
Gràcies, Jan.
I per aquest motiu, el Pau Casals i el Picasso, el pintor, van posar al camp perquè van dir, ara toquen nantros.
No, clar, t'ho diràs, no.
Veus com anava la guerra?
T'ho diràs, les guerres és el pitjor que hi ha.
I tot per culpa d'un senyor que es deia Francisco. Però, Pere, no et molesto més.
Gràcies, Jan, una abraçada, bon dia, adéu. Vale, posem la cançó a la Montserrat abans de que marxi. Comencem per ella, si ens ho permeteu, tot i que tenim altres peticions musicals. T'hem triat aquesta, Montserrat, que segur que t'agrada, amb tu i a l'audiència. Il Mundo, per al cantant original, per en Jimmy Fontana.
Intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e so il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Oh, mondo.
Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
En toda la historia sin disco.
I com ens agrada la trinca. Molt, sempre ho diem. I tant quan en quan escoltem les seves cançons. Com és el cas de la petició musical que ens ha fet en Jan Papalet. El huevo de Colón és una versió remasteritzada.
Por medios muy singulares, haciéndole con un huevo unos juegos malabares, y le dijo Isabelita, a ver si me dais un barco, que quiero echar un vistazo al otro lado del charco. La reina se convenció, no se sabe cómo fue, si no fue por lo del huevo, vete tú a saber por qué. Y embarcó con los pinzones, que eran unos marineros, y estuvieron en remojo más de 3 meses enteros. Y cuando todos decían, Colón, que te den morcilla, escucharon un calipso y ya estamos en las Antillas. ¡Ajá! Y feliz de estar en tierra, besó el suelo con unción, como hace el Papa de Roma cuando sale de excursión. Y volvieron para España, y aquí se termina el cuento, que empezó como una coña y acabó en descubrimiento. Y se trajo de recuerdo para la reina y el rey 4 indios con maracas que cantaban Siboney. Y así, gracias a Colón, hay tiendas de ultramarinos, tabaco, patatas, mulatas y psiquiatras argentinos. Y lo de la madre patria y los 300 millones, corridos, guarachas, pachangas y otros ritmos sabrosones. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso, ni que sea más vistoso, más glorioso, más garboso, más rumboso, más marchoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón.
La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
I de la trinca cap a Diango, amb les seves cançons romàntiques on les hi hagi. Por volverte a ver, la petició que ens feia la Maria Dolors.
Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento, pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad. Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar, que cuando uno se atreve es tarde ya, tarde ya. Moverte a ver, hoy daría media vida por moverte a ver y recuperar.
Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento. Son dos sencillas palabras, fáciles de pronunciar. Quien las dice primero suele ser quien ama más. Y amar es darlo todo sin pedir ni esperar. Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver y recuperar el tiempo que se me escapó. Y decir lo siento una y otra vez no me sirve la estás, si no estás. Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver. Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor. Y a decir lo siento amor, perdóname. No me sirve la razón si tú no estás, si no estás aquí, si no estás aquí.
Escoltes la millor oferta radiofònica. La millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
Ha arribat l'hora de posar una mica de color a les zones radiofòniques del Baix Penedès i del món sencer. Ha arribat el Safareig, el podcast LGTBIQ+, que no sabies que necessitaves.
Per tu,
per tons pares,
per la iaia,
pel veí de baix,
o per aquella tieta desubicada,
ai, ai,
per un amic,
o per ta germana,
o per ta cunyat, que prou falta li fa.
El Safareig, una producció de Ràdio i Televisió El Vendrell. Cada dijous a 9:15 del vespre i els dissabtes a 8:00 del vespre a Ràdio El Vendrell. I els divendres a 11:15 de la nit a Televisió El Vendrell.
Passeu, passeu, que veureu el Safareig.
Ràdio El Vendrell presenta Ce la faccio, l'únic programa d'inspiració italiana de la radiodifusió catalana. Els dijous de 9:45 a 10:15 de la nit i en reposició els dissabtes de 10:00 a 11:00 de la nit. Te aspettiamo. Ce la faccio és una producció de Ràdio El Vendrell, en Joan Maria Diu, Llorenç Avinyó, e tutti voi. Si volete.
Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
13 minuts per les 12, recta final de la Calaixera, pendents de trucades i de participació per tots aquests canals habituals. Trucades al 977 15 70 69 o missatge de WhatsApp al 638 58 99 88. Anirem de seguida a altres propostes musicals que farem nosaltres, però també volem fer-vos proposta cultural, però que té un rerefons musical. És un projecte que n'hem parlat en diferents ocasions. Una exposició que ja està inaugurada des d'aquest passat cap de setmana a la sala del Portal del Pardo, Breviari d'Albades i Capvespres. És tot un projecte del llorassenc Ramon Sicart, a través d'unes fotografies i uns poemes en les seves caminades pel Penedès, sobretot durant les albades i els capvespres, pels camins de Llorenç, de Sant Jaume dels Domenys o del Montmell. Això va començar com unes publicacions a les xarxes, va passar per un llibre i ha acabat en aquesta exposició que ja està inaugurada i que ja podeu visitar a la sala del Portal del Pardo. Però és que, a més, tot aquest projecte també es presenta en format musical.
a través del guitarrista i compositor Pemi Rovirosa, s'hi sumen quatre peces musicals que es van enregistrar a banda i que representen cadascuna de les estacions de l'any. De fet, la que estem escoltant és la música d'hivern. Per aquesta vessant musical s'ha preparat un acte, un concert que es farà demà dijous, dia 6, a partir de les 7 de la tarda, a la sala Cuigrau de l'Escola Municipal de Música Pau Casals, on el públic es podrà endinsar en aquest breviari d'albades i capvespres en la seva totalitat. Hi participaran el propi autor, en Pemi Rovirosa, l'Anna Caselles, la Carlota Valdrís, l'Albert Requesens, l'Eva Cabanes, que posa la veu i que estem escoltant en aquesta cançó, en Joaquín García, en Juan en Campos i la Jasmín El Fari. Així que poca broma en aquesta trobada musical que us recomanem moltíssim. Demà dijous, dia 6, a partir de les 7, a la sala Cuigrau de l'Escola Municipal de Música. Aquesta cançó n'és un exemple. Per veure amb calma com s'estremeix amb l'últim raig de sol.
Fins a les 12, amb Pere Sallent.
Siempre quise irme a otro país.
Vinga, més propostes musicals.
Estar allí de nuevo.
Arrel de tot el Benidorm Fest que s'ha fet aquests dies enrere per triar cançó per Eurovision i aquestes coses, la Rigoberta Bandini s'ha tornat altra vegada com a popularitzar aquests dies, sobretot amb aquesta cançó, que és l'última que ha presentat, ja aprofitant tot aquest esdeveniment. És aquesta, Caiman, i és la cançó que posem per anar recollint i per anar ja marcant els darrers minuts del programa d'avui.
En Everglades me aburro si no empiezo otra vez, como un cartel del Corte Inglés. Me gusta que te acerques a verme, dime si estoy guapa y si lo hago bien, dime si te gusto, no me puedes ni ver. Dime si me amas, si está todo ok. Dime si soy alguien o si soy solo un fake. Dicen que si la piedra es muy grande, mejor no. Dime si estoy guapo y si lo hago bien. Dime si te gusto, no me puedes ni ver. Dime si me amas, si está todo ok. Dime si soy alguien o si soy solo un fake. Si no empiezo otra vez, como un cartel del Corte Inglés. Me gusta que te acerques a verme. Dime si estoy guapa y si lo hago bien. Dime si te gusto, no me puedes ni ver. Dime si me amas, si está todo ok. Dime si soy alguien o si soy solo un fake.
Rigoberta Bandini, amb l'estil característic de Rigoberta Bandini, amb aquesta darrera cançó, Caiman. I amb això ja, bàsicament, posarem el punt i final. Tancarem Barraca, però acabarem amb una cançó molt, molt especial.
La Calaixera, un programa unitat de tot.
És Rosalén. Amb això ja ho diem tot, també una de les últimes cançons. Versionant aquestes ranxeres clàssiques, conegudes, amb altres veus pesades. Paloma Negra, gran versió de Rosalén i gran cançó per posar el punt i final. Gràcies per ser-hi, gràcies per fer-ho possible. Demà hi tornarem puntuals a partir de les 9. No hi falteu. Adéu-siau.
Canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las barrondas. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegas con mi honra parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Yo quiero, Dios, dame fuerzas, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste
por tu cuenta las parrondas.
Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
Tots els divendres de 9 a 11 de la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Fridays.